Molt bé, doncs, si us sembla, Santiberi, que comencem. Doncs comencem el ple ordinari del 21 de març de 2022, el segon que fem aquest any. Abans de res, saludar Canal N i Televisió de Navas. Canal N estrena càmera nova, i que així ens veurem millor. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar les actes de sessions anteriors. Recordeu que en l'últim ple, per un error, no vam poder incloure les actes. Per tant, aprovem l'acte del 15 de novembre de 2021, la del 23 de desembre del 2021 i la del 17 de gener de 2022. Les teníeu totes. Cati, Junts, alguna cosa?
No, res a dir.
Molt bé. PSC?
Tampoc.
Molt bé, doncs, vots a favor. 12 vots a favor, s'aprova per majoria. En l'activitat de control, decrets i resolucions d'alcaldia, no sé si n'hi havia molts, perquè també en l'últim va haver-hi un error i no els vam poder passar. No sé si teniu algun dubte d'algun decret.
Jo tinc dubtes d'algun decret, però esperava fer-ho a l'hora de pregs i preguntes?
Sí, va. Sí.
Me n'he imprès uns quants i volia fer alguna pregunta, però ho porto imprès, vull dir si hi ha alguna cosa que podem parlar.
Perfecte. PSC?
Sí, nosaltres també el mateix.
Per pregs i preguntes.
Sí.
Va. Molt bé, doncs informacions del caldia. Selecció de personal de la brigada. Ja s'ha fet la relació d'admesos i exclosos en el concurs de selecció de personal per una plaça de la brigada i en breu es farà l'examen. Parlant d'ocupació, hem rebut prop de 46.000 euros de la Diputació per plans d'ocupació fins al 31 de desembre. Tot i que encara hem de decidir quina quantitat, la idea és reforçar l'equip de neteja viària i de la brigada municipal, entre altres. Pel que fa a subvencions, hem sol·licitat més de 40 subvencions dins el programa del catàleg de la Diputació en diferents àmbits i regidories de l'Ajuntament. Alguns són recursos econòmics, d'altres són recursos tècnics, d'altres és cessió de material, però això n'hem agafat més de 40. N'hem sol·licitat més de 40. Pel que fa als fons del Next Generation, semblava que costaven de venir, però ara ja van venir en comptagotes. Estem atents a les convocatòries. De moment n'hem sol·licitat 3. Una que es destina a equipaments culturals i l'hem sol·licitat per tal d'acabar d'arranjar el casal Sant Genís, que també està previst en aquest pressupost. Una altra és en matèria d'eficiència energètica i demanarem canviar tots els tancaments de l'edifici de l'Ajuntament a fi de millorar-lo això energèticament. I finalment una altra és en matèria de patrimoni cultural, en què demanarem fer una actuació integral a la font de la plaça d'aquí l'Ajuntament, que és patrimoni i està molt malmesa, i també a la façana de l'antic Ajuntament de Castelladral, així com la col·locació de plaques solars, que també la façana de l'Ajuntament de Castelladral de l'antic està molt degradat. De moment aquests tres ens consta que aniran venint subvencions i ja els anirem demanant. Llavors, futur educatiu de Navàs, com hem anat fent en cada ple, un breu sobre com està la situació. Les últimes novetats és que el passat 14 de març el director general de centres públics ens va convocar una reunió, que bàsicament va ser una reunió en què se'ns va presentar, encara no l'havíem conegut, va servir per saber en quin moment estava tot plegat, i el resum és que estan negociant. Vull dir que hem de tenir paciència i hem d'apretar en què aquesta negociació es tanqui el més aviat possible. D'acord? Llavors, pel que fa a més obres, les de la residència, fins a finals d'aquest mes hi ha oberta la licitació per les obres de la residència. El pressupost base de la licitació és de 349.695,98 euros, i va inclòs, i l'obra consta de 3 projectes. El primer és l'ampliació d'edificació de la planta baixa, incorporació d'un ascensor i banys adaptats. El segon és dotar d'accessibilitat a la planta sota coberta augmentant el recorregut de l'ascensor i les escales exteriors contra incendis. I el tercer és la reforma interior de despatxos i vestidors. I actualment estem preparant la licitació per a les obres previstes en el pressupost, que és la partida més grossa, que bueno, és l'urbanització d'alguns carrers de Mujal i també d'aquí de Navàs. I ho estem treballant. És important anar-ho treballant perquè així quan tinguem el pressupost aprovat definitivament ja de seguida podrem començar les obres. I també com que alguna d'aquestes obres està lligada a una subvenció, doncs com més aviat ho tinguem, més aviat la podrem justificar. I les dues últimes coses és que hi ha una nova junta a l'agrupació sardanista. Després de molts anys amb el Josep Busquets al capdavant, aquí agraïm la seva feina, juntament amb la Junta que l'ha acompanyat. Fa cosa d'un mes l'entitat va celebrar una assemblea per escollir una nova Junta, que us dic als que en formen part.
Ep!
Hem de ficar un cartellet com allà al cine. Us dic la nova Junta. En Feliu Camproví com a nou president, la Dolors Suada secretària, en Josep Costa de tresorer, i en Josep Vinyes, en Joan Coll, el Jaume Bertran i el Jaume Vilà com a vocals. Així que en nom de l'Ajuntament, sort i encerts en aquesta nova etapa i bones sardanes també. I finalment, grans resultats de FitKit Navàs al Campionat de Catalunya. També volem felicitar l'equip de FitKit, va aconseguir uns resultats excel·lents en les especialitats de dansa urbana i dance show en modalitat de solos i duos del Campionat de Catalunya. Aquest campionat de Catalunya donava pas al que serà el següent gran campionat, que és el d'Espanya, que esperem que repeteixin i millorin els resultats que han aconseguit aquí en el campionat de Catalunya. I fins aquí les informacions d'alcaldia. Ara vindria contestació de preguntes. Em sembla que estava tot contestat, o no? No?
Pots fer una pregunta de les informacions d'alcaldia?
Es pot o pregs i preguntes? Doncs sí, preguntes, sí. Vale.
Bueno, és que has dit els fons Next Generation,
sí.
Són aquests fons europeus, no?
Sí.
I jo tinc entès que només entren projectes relacionats amb eficiència energètica, digitalització i no sé quin altre concepte.
Els
tancaments de les finestres potser sí, però arreglar la font de la plaça i
perquè
la façana...
Perquè és patrimoni.
Sí, és a dir, és, també és un patrimoni.
Ha d'estar patrimoni.
Sí. Ah, és a dir, els fons Next Generation...
Tinc entès que
sí.
Ha de ser tres coses molt comunes.
No, sí.
I
el turisme
de desenvolupament.
És a dir, els fons Next Generation han destinat diners, molts diners sobretot a diputacions i ministeris i Generalitat, i després la Generalitat decideix on ficar. I en aquesta de patrimoni és també per posar en valor el turisme i també en eficiència energètica, que per aquí entraria la font i entraria també les plaques solars de Castellarà. Sí, ho tenim clar. Doncs de contestació de preguntes, jo crec que ho vam contestar tot.
No.
Bueno, doncs, què ens va quedar?
Jo vaig demanar allò de la façana de la trobada i en contestació del que em va dir la Imma, vaig demanar una còpia de l'informe. Aquesta còpia de l'informe que he de fer? Venir aquí algun dia i mirar-me'l o me l'envieu via transfer o com s'ha de fer això per tenir la còpia de l'informe? Perquè no vaig estar d'acord amb la resposta que em vas donar perquè els tempos per mi no se venien. Bueno, perquè per tirar endavant tot una mica el que vam fer ja tot vam mirar anteriorment. I després també em sembla que va quedar pendent el tema del CAP, que es va parlar d'obrir els caps de setmana, que era un tema estructural però que se'n parlaria i que se'ns diria alguna cosa.
Sí,
són les dues coses que jo tinc apuntades que van quedar pendent.
Bueno, doncs sí, bueno, si tenen dir, en contestar amb una pregunta que va fer també el Fernando, que havien tingut converses amb el CAP i amb el CAP central de la Catalunya Central amb Andresa. De tots en deien que era problema estructural i problema de gent, de metges, no? Que doncs no hi ha tants metges com per fer tantes guàrdies. I això és l'excusa que... No obstant, estem en converses per veure si realment podem fer pressió per poder tornar a obrir sistema d'urgències en abans.
Si cal, presentaríem una moció al proper ple, en aquest sentit.
Molt bé. Estem intentant també implicar-hi els municipis que tenim, que són Balsareny, Almenya, Viver i Sabadell i Gaià. És un bon contingent de municipis per poder fer força.
L'Ametlla depèn del nostre cap?
Sí.
No està derivada a Porreig, sinó a Berguedà?
No, no.
Allò no ho sabia, això de l'Ametlla.
Sí, l'Ametlla, i a més amb ells, Gaià i Balsareny. Balsareny sí que tenen una oficina, un cap molt
petit. Sí, davant de l'Ajuntament.
Davant de l'Ajuntament, però depenen amb coses més grans o especialistes i aquí al Sant de Navas. Tenim una persona que està treballant el tema per poder fer la força conjunta de tots els municipis que poder demanar el sistema d'urgències.
Sí, sí, de cap de setmana, i de cap de setmana.
Molt bé. PSC, doncs anem a la part resolutiva. El primer punt és l'aprovació, és l'expedient 464/2022, que és l'aprovació de l'addenda de l'actualització del conveni ASGEL, que això sona una mica xinès, però explicat és més senzill. Bàsicament, la Diputació ens té un programa de comptabilitat que es diu AGEL, que és Assistència en la Gestió Econòmica Local. Aquest conveni el teníem des del 2007 i ara, per una modificació d'una llei, aquests convenis que fa tant temps que estaven fets s'aturen i s'han de tornar a fer cada 4 anys. I ara aprovem aquesta addenda, perquè en realitat és el mateix conveni, però s'introdueix aquest punt de que s'ha de fer cada 4 anys, per resumir-ho, el programa de comptabilitat d'aquí de l'Ajuntament, que dona servei a la Diputació. Cati, alguna cosa a dir?
No, votarem a favor.
El PSC, alguna cosa a dir?
No, no ho he entès del tot. És un programa de comptabilitat? Jo havia entès que era
és assistència
un servei
tècnica.
D'assessorament.
És assistència tècnica i assessorament, sí.
En matèria de consultes i ajuda.
Sí, sí, sí.
No m'ho hi ha més o menys el programa. I a més,
sí.
El
que
ha de suport a Diputació.
Sí,
clar.
Sí.
No, també votarem a favor.
Molt bé, doncs vots a favor. 13 vots a favor. S'aprova per unanimitat. El segon punt és l'expedient 272/2022, que és un conveni en relació al protocol de violències masclistes en espais d'oci de la comarca del Bages, que el presenta l'Elba.
L'aprovació del protocol davant de les violències sexuals en espais públics d'oci de la comarca del Bages. El ple del Consell Comarcal, en data del 25 de l'1, va aprovar el protocol davant de les violències sexuals en espais d'oci de la comarca del Bages. I des de l'Ajuntament de Navàs, concretament des de la Regidoria de Drets Socials i Feminismes, doncs es creu convenient la necessitat d'adherir-nos a aquest protocol. La finalitat és la de contribuir a generar espais d'oci nocturns, segurs i lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques durant una resposta institucional des d'una lògica comunitària. Bé, hi ha la normativa aplicable, que surt d'aquí, i llavors alguns dels compromisos que assumim, diguéssim, que s'assumeixen amb aquesta adhesió són aprovar el ple municipal l'adhesió al protocol, definir una persona referent del protocol en el municipi, incorporar també la perspectiva de gènere en els diferents àmbits en relació a les festes populars, així com la seguretat i el disseny urbà, organitzar la taula de coordinació i seguiment previ i postfesta, tenir en compte els criteris establerts en el protocol a l'hora d'organitzar activitats, garantir a les associacions i entitats del municipi que ofereixen el servei del dispositiu estiguin compromeses amb el protocol, implementar també formacions, les formacions mínimes establertes en aquest protocol, generar també accions de comunicació per tal de difondre tot el que implica el protocol, promoure també la participació d'entitats i col·lectius diversos en espais que tinguin a veure amb la temàtica abordada, en sempre l'organització de les festes populars, promoure la implicació de tota la ciutadania en temes de corresponsabilitat social i també aportar una partida econòmica del pressupost anual. Llavors, els acords que s'estableixen és aprovar l'adhesió al protocol davant les violències sexuals en espais públics d'oci de la comarca del Bages, fins que no hi hagi un canvi de normativa aprovat pel ple del Consell Comarcal en sessió de data del 25/1/2021 que figura com a annex, assumir els compromisos que figuren en la part expositiva de la proposta d'acord i designar una persona tècnica de l'àrea de drets socials i feminismes per al seguiment i gestió de les tasques relacionades amb el protocol esmentat.
Molt bé. Junts, Cati, algun...
alguna cosa a dir? No, no,
també a favor. PSC, alguna cosa a dir?
Nosaltres també hi votarem a favor, però tinc un dubte. Entenc que hi ha un conveni del Bages i llavors hi ha un conveni també de Navàs.
Sí, n'hem fet un específic.
Ara
explicaré l'altre. Bueno, l'altre és més particular de Navàs, diguéssim, concretant les necessitats del poble, i l'altre és més genèric, inclou que els ajuntaments s'han adherit. Els ajuntaments del Bages.
Anem a votar primer aquest conveni del Bages. Vots a favor? Lluís, entenc que votes, eh? 13 vots a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt és aquest protocol no és un conveni, sinó que és el protocol de violències masclistes en un espai d'oci en el municipi de Navàs.
Una cosa, nosaltres ens hem acollit el protocol del Bages i llavors n'hem elaborat un de propi, val? Una mica per donar resposta a les necessitats específiques del nostre poble. Val? Però sí que ens ha semblat interessant també adherir-nos a això, per diferents motius, ja ho explicaré després, si no. Aprovació del protocol local d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci. L'Ajuntament de Navàs ha elaborat el protocol local d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci per tal de generar espais d'oci nocturns, segurs a Navàs i lliures de violències masclistes, ja que fins al moment no hi havia cap tipus de protocol que referent a aquests espais. En els últims anys s'han incrementat els recursos destinats a les polítiques públiques d'equitat que posen l'èmfasi en els espais d'oci, al fer-se cada cop més de manifest que és un dels contextos on les violències sexuals operen amb més impunitat. Les dades recollides a l'última enquesta de violència masclista fan palès la necessitat de posar la mirada i definir estratègies sobre els espais públics d'oci per combatre l'alta concentració de fets constitutius de violència masclista que han patit les dones en aquests espais. L'elaboració d'aquest document s'ha dut a terme des de la Regidoria de Drets Socials i Feminismes de l'Ajuntament de Navàs amb el suport de la Diputació de Barcelona en l'acompanyament i assessorament tècnic. Ara us explicaré una mica el protocol. Concretament, el protocol s'ha treballat des de la Regidoria de Feminismes amb el suport de la Diputació de Barcelona i neix de la voluntat i compromís de l'Ajuntament per fer front a aquest tipus de violències, on es desenvolupa també la prevenció, detecció i actuació en el marc de les festes populars del nostre poble i de caire permanent amb un objectiu més preventiu i també incorpora un treball transversal, on també hi participen altres regidories i agents implicats. Els motius, les violències sexuals representen un dels principals riscos per a les dones i també, no només per a les dones, sinó també per a les persones que no s'ajusten als models normatius de gènere. Les dades sobre violència masclista fan palès aquesta necessitat de posar la mirada i definir estratègies sobre els espais d'oci. I nosaltres l'hem volgut elaborar tenint molt present la realitat del nostre municipi. L'objectiu és el xiquet, de generar espais d'oci segurs i lliures de violències masclistes i les actuacions fan referència tant a accions de prevenció, de detecció i actuació. En el marc de les festes populars del nostre poble, facilitar el posar punts lila en les festes populars. També inclou campanyes de difusió i sensibilització. Altres actuacions de caire més formatiu, jornades, cursos, tallers d'empoderament cap a les dones, tallers de sexualitat més emmarcats en l'àmbit educatiu. També xarxa d'espais segurs a Navàs, amb la implicació també dels comerços del nostre poble. I altres actuacions més transversals com poden ser millorar l'il·luminació dels carrers. En l'elaboració d'aquest protocol hi van participar diferents grups de treball, grups de treball més reduïts, i altres grups més amplis, que eren grups de caire més informatiu o de validació del protocol. Aquí participaven diferents persones tècniques de l'Ajuntament o inclús entitats del poble que estan relacionades amb aquests temes. Els principis del protocol, hi ha diferents principis d'actuació. La festa ha de ser un espai de llibertat, us llegiré els 8 principis molt breument. La festa ha de ser un espai on es garanteixin els drets i les llibertats. El segon punt és la corresponsabilitat, de totes les persones que participen a la festa per tal de promoure els drets i les llibertats. i promoure el suport i la solidaritat de les persones. El tercer punt és l'atenció prioritària, és a dir, les persones, hi ha d'haver una atenció prioritària a les persones que pateixin les agressions. El quart és un rebuig ferm a totes les agressions, qualsevol tipus d'agressió. El cinquè és sensibilitat, cura i bon tracte. Cal empatia i bon tracte cap a les persones agredides. No culpabilitzar mai les persones que pateixen les agressions, ja que res no justifica una agressió. El setè punt és la confidencialitat, dret a la privacitat i a la protecció de dades. I, per últim, tot el tema de publicitat i difusió per promoure la sensibilització entre la població. El protocol inclou diferents nivells d'intervenció, a nivell de detecció, informació, acompanyament a les persones, avís, atenció, accions de recuperació i reparació i també de derivació a serveis més específics de les persones que han estat agredides. El protocol inclou també les actuacions concretes que s'han de dur a terme davant d'una possible agressió, tant pensant en la persona agredida com per la persona que és l'agressor. Això seria una mica el resum del que és el protocol. I ara llegiré els acords. Primer, aprovar inicialment en els seus propis termes el protocol local d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci, en espais públics d'oci, elaborat per aquesta regidoria, delegada de l'àrea de drets socials i feminismes. Segon, sotmetre el tràmit d'informació públic per un termini de 30 dies al present protocol, prèvia publicació de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província, al Diari de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, els efectes que totes aquelles persones interessades el puguin consultar. Tercer, determinar si durant el tràmit d'informació pública esmentat a l'apartat anterior no es presentin reclamacions i suggeriments, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar-ne un nou acord plenari, deixant-ne constància a l'expedient mitjançant certificació expedida per la Secretaria d'Intervenció Municipal. I quart i últim, comunicar a l'Oficina de Polítiques d'Igualtat a la Diputació de Barcelona l'aprovació del protocol local d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.
Molt bé, gràcies, Alba.
Permeteu-ho, el nostre vot serà a favor, sent una cosa tan vinculada al poble. Ens agradaria saber si hi ha hagut alguna, abans ara de signar aquest protocol i de tirar-lo endavant, si n'hi ha hagut de violències sexuals en un
espai.
Si hi ha hagut alguna queixa, alguna,
per la festa major d'aquest,
denúncia, si n'hi ha hagut ja.
Per la festa major d'aquest últim any, no de l'anterior, bueno, el previ a la pandèmia, diguéssim.
Sí,
doncs molt bé. El 2, diguéssim. Que sí que en el punt Lila hi va haver una situació d'una persona que va venir a explicar el que li havia passat i hi va ser una agressió més verbal que física, però sí, va ser una agressió.
Molt bé. PSC?
No, doncs sumant-me totalment a favor.
Molt bé, doncs vots a favor. 13. S'aprova per unanimitat. Anem al següent punt, que és l'expedient 463/2022, que és l'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal número 4, la popularment dita plusvàlua. Marina?
Vale, doncs... aquest punt és per això, per aprovar la modificació d'aquesta ordenança que regula això, l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per tal d'adaptar-la al Real Decret Llei 26/2021 de 8 de novembre, que va entrar en vigor el passat 10 de novembre, mitjançant el qual s'adapta a la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Llavors, simplement... la modificació principal d'aquesta ordenança rau en el fet de que aquest impost gravarà només aquells casos en què les transmissions de terrenys acreditin un increment de valor, d'acord? Que fins ara no era així. Llavors, només en els casos en què s'acrediti aquest increment de valor és quan s'aplicarà aquest impost de la plusvàlua. Llavors, el mètode de càlcul agafa el valor més alt de transmissió o adquisició del terreny entre el que consti en el document de, no, que s'aporti de l'operació o, en el seu cas, aquell que l'administració pugui calcular. Bàsicament, per determinar la base imposable, s'agafarà el valor del terreny en el moment del meritament pel coeficient que correspongui al període de la generació d'aquest valor. Llavors, aquí ha, bueno, tenim una taula en aquest document en el qual, durant els 20 anys, el període màxim de 20 anys, hi ha un coeficient per cada anualitat. Vale? Aquests coeficients ja tenen en compte les fluctuacions econòmiques que s'han pogut produir en el mercat immobiliari al llarg d'aquests anys. Llavors, la base imposable es multiplica per aquest coeficient, perdó, el valor del terreny es multiplica per aquest coeficient, obtenint així la base imposable, que aquesta se li aplicarà el tipus d'interès, que en aquest cas és el 27,02%, per tal de trobar la quota resultant d'aquest impost. Així explicat resumit, aquestes són les modificacions que s'incorporen en aquesta ordenança.
Merci, Marina. Cati?
Bueno, votarem a favor perquè això és una imposició, és un arreglar el que hi havia igual a taxes i això, vull dir, votarem a favor.
Molt bé. PSC?
Jo tenia una pregunta. S'estableix una forquilla, dius que és el 27, i el màxim o mínim?
Aquí per llei es podia aplicar màxim el 30%, vale, que és el que ja venia com regulat. En aquest cas, aquí a Navàs s'aplicarà el 27,02%, que aquest càlcul, diguem, s'ha fet des de l'entitat, no, l'RGT, que és qui fa la recaptació dels impostos, que ja ens han fet aquest càlcul segons el que ja es venia recaptant. Val? Llavors, com que ja no teníem un tipus que no anàvem a màxims, diguem, no és el 30, sinó que és el 27,02, que s'aplicarà sobre la base imposable que es calcula amb tot plegat.
Vols dir que ja era el 27 abans?
L'equivalent.
Sí, no, això, vale. No s'incrementa el tipus. No, si s'ha d'adaptar a la normativa, doncs, votarem a favor.
Digues,
dues preguntes. Aquesta ordenança és alguna ordenança tipus de la Diputació que ha enviat a molts ajuntaments o no?
Sí, sí.
O és una ordenança concretament per la Mas?
No, és.
És la tipus, l'únic el percentatge, aquest el tipus de gravamen, sí que és el que ha decidit, com ha comentat la regidora, és donant continuïtat al mateix que hi havia.
No, però vull dir que l'ordenança tipus és de Diputació. Jo ho dic perquè si el Tribunal Constitucional ens la tomba i llavors en fem un aquí que no tenim assessorament adequat i tal, doncs...
De fet, el que s'ha fet segueix el que es preveu al Reial Decret Llei 26/2021. Ja. Que són aquests mateixos oficials.
I llavors la segona pregunta. Hi havia molts ajuntaments que a partir d'això hi perdien bastant diners. A l'aplicar aquesta ordenança es iguala o també se'n perden molts?
Quedem pràcticament igual.
Pràcticament igual?
Sí.
Bé,
sí, sí.
Un moment això.
Una altra pregunta. I sabeu els pobles del voltant quin percentatge paguen?
Deuen estar tots per allà.
Perquè el màxim és el 30 i el mínim o no hi ha mínim?
No ho sé.
És que abans em sona que era el 20. No sé els que es cobrava aquí només. 20 o 22 em sona. Però bueno, potser de l'any.
No ho sé.
Però bueno, si més o menys es fa...
Sí, de fet, per això tampoc es toca, perquè més o menys quedàvem igual. Sí, clar. És més, poder, fins on podríem arribar a guanyar alguna cosa més sense tocar-ho, depenent de com vagi la compra-venda i tot.
Per un altre dia jo crec que també hauríeu de saber als pobles veïns quins gravàmens tenen, perquè a Navàs tenim fama de ser un poble que paguem bastant.
Bueno, la fama se la posa cadascú si es va repetint el rumor, al final.
Bueno, hi ha algunes coses que sí, comparat amb el Sereny.
Sí, i comparat amb... Sí, però també comparat amb d'altres estem bé.
Però jo només dic que, home, sí, sí. No, no cal saber a Santander quin tipus paguen, no? Però els pobles del voltant, bueno, sempre és informació útil.
Sí. Bueno, anem a votació. Vots a favor. 13 vots a favor. Això, sí. Molt bé, el següent punt de l'ordre del dia és l'expedient 101/2021 en una negociació col·lectiva, que és l'aprovació de l'acord extraestatutari en data de 8 de febrer de 2022 sobre les condicions de treball del personal laboral de la residència d'avis i àvies de Navàs. Salvador.
Com sabeu, tots els acords que es fan fora de conveni per regular el conveni o per aplegir el conveni, doncs són el que anomenem acords extraestatutaris i que s'han d'aprovar un cop negociats amb el comitè de la residència, que tenim dos comitès separats, un de la residència i un per l'Ajuntament, s'han d'aprovar per ple. En aquest cas, els acords que es van prendre amb el comitè de la residència fan referència a la creació de la figura de cap de torn de les places de gerocultors, que aquesta figura, a més de les retribucions bàsiques i complementàries establertes en el conveni de personal laboral de la Corporació de Navàs, se li atorga un complement per la responsabilitat de cap de torn de 150 euros bruts anuals. Aquest...
El mes.
Ai, perdó, el mes. Aquest complement es percebrà a les 12 pagues de l'any i no forma part de la paga extra. El segon punt que es va acordar va ser que, davant de la impossibilitat de gaudir dels dies festius del 24 i 31 de desembre, perquè són... dels dies substitutius, en el cas que coincideixin en festiu, per part del personal que ha de cobrir els torns corresponents dels serveis d'infermeria, gerocultors, cuina, neteja i bugaderia, s'acorda descomptar del còmput anual d'hores el sumatori corresponent a aquestes dues jornades, sent el còmput anual d'hores pels treballadors a jornada completa de 1.738,34. El punt 3 és que, degut a que el 24 i el 31 de desembre coincideixen amb dissabte, concretament aquest any, per tal de donar compliment a l'article 14 de l'apartat 5è del conveni col·lectiu vigent del personal laboral de l'Ajuntament de Navàs, l'Ajuntament tancarà els dies 23 i 30. Aquí poder no s'entén gaire perquè fem referència a la residència, però la gent que no treballa per torns representa que el 23 i el 30 faran festa. I el punt 4 és un aclariment dels períodes de vacances. Els dies addicionals de vacances concedits als treballadors de la corporació per antiguitat, segons estableix l'article 17, es gaudiran a continuació del període normal de vacances a fi efecte de facilitar la contractació del substitut corresponent. I es va aprovar també un assumpte sobrevingut en què s'aclaria que els dies de permís, un dubte que hi havia sobre els dies de permís per assumptes personals, que en el cas de les suplències de contractes, els 6 dies d'assumptes personals que s'estableix per conveni es gaudiran a raó d'un dia per cada 2 mesos treballats, que simplement és la proporció. I no hi ha res més, en principi, si teniu algun dubte al respecte.
Jo tinc un dubte, Salvador, no he entès el punt 3. Segons el punt 3, el 24 i el 31...
Aquest any és dissabte.
Molt bé. I de dalt?
I allà, tant allà com aquí.
També.
I aquí és el 23 i el 30, és que això no ho he entès. 23 i 30, 24 i 31.
23 no, 23 i 30 és divendres i divendres, o sigui, el divendres abans del dissabte es farà festa, perquè aquestes dues festes les havien de donar igualment. tant aquí com allà.
Vale.
El que passa que allà només pot fer festa el personal que no és d'atenció directa amb els avis, o sigui, el personal que no treballa per torns, perquè els que treballen per torns el descomptem de la jornada anual.
Vale. Afegint això d'aquí de l'Ajuntament romandràs en casa,
sí, perquè en el seu moment...
Sí. Vale, vale.
Aquí també es tanquen, en aquest dia. O sigui, el 24 i el 30 es tanquen.
Una. Tal com has dit, els acords aquests extraestatutaris sobre condicions de treball són de la residència, però aquí hi ha un punt que és, de la, que és el laboral de l'Ajuntament. Llavors, els acords els deuen firmar els delegats de la residència i l'acord aquest que pertany a l'Ajuntament...
Quin és el tercer, també, et tornes a referir?
Eh?
El punt tercer, et refereixes?
Sí, sí. Jo suposo que és perquè diu, bueno, va, aquí li colem, però...
No. No, hi ha un acord extraestatutari que s'acorda també aquests dos dies de festa amb el comitè d'aquí a l'Ajuntament, que ja passarà per ple, no sé
és
quan...
És que segurament amb el conveni això ja hi és. És que em sona que ja hi és això.
El conveni, però... el conveni és festa el 24 i el 31. Però si és festa s'ha de determinar. Si
però
dona...
em sona que el conveni diu que si és festa serà el dia anterior.
No. Diu que o s'estableix 15 dies o són dos dies més de lliure elecció. Llavors, com que no interessa... Això és un problema de redacció perquè ells consideren que la residència, que el personal que pot gaudir de festa el 23 i 30 són els que són assimilables a l'Ajuntament, que són tècnics, oficinistes i direcció.
Sí, sí, d'acord, però vull dir que amb un acord de la residència hi ha un punt que fa referència al personal laboral de l'Ajuntament. I l'altre... és els cap de torns qui ho decideix i quants n'hi haurà.
Ja.
Vull dir, qui decideix que aquest serà un cap de... qui ho decideix? I llavors...
Hi ha quatre caps de torn, perquè en principi entenc que hi ha quatre torns, clar, i ara, quan després, un cop hagi fet l'aprovació, s'inicia un procés intern de selecció. Es presentarà a tothom qui vulgui, hi ha un tribunal, exacte, i a partir d'aquí es valorarà un tribunal simple, una cosa senzilla, però és de lliure...
No, perquè no, pam, jo què sé.
És de lliure concurrència. L'únic que han de ser gerocultors i en principi han de ser jornada completa.
Passa que és un mica complicat. Ja, si un gerocultor té de ser cap de torn, qui té de demanar, per exemple, de la cuina?
Aquí, no, les...
no, però m'entens, o no, 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 frega, o...
No,
clar, llavors el que no pot ser tampoc és un cap de torn per categoria.
No,
això no...
Les funcions del cap de torn simplement afecten amb el seu equip de gerocultors. No, la figura del cap de torn no és el que cobreix el director de la residència o un altre responsable. No, cadascú té les seves atribucions. Infermeria té les seves, el cap de cuina hi ha el cap de cuina, i falta la figura d'un cap de torn de gerocultors que coordini, sobretot amb les reunions tècniques, que sigui representació de l'equip de gerocultors de cada planta.
I les de la neteja també?
Les de la neteja, en principi, no depenen del cap de torn.
Va, només seran cap de torn de gerocultors.
Sí.
Doncs anem a votació. Vots a favor? 13 vots a favor. El següent punt és l'expedient 504/2022, que és la modificació del catàleg de llocs de treball de l'any 2022. A veure, aquest és un estudi, diguem, llarg, que al final... quan toques llocs, quan fas una avaluació de llocs de treball no és senzill. Val a dir que és el resultat d'una primera fase, i això és important, d'una primera fase d'una valoració objectiva dels llocs de treball. Això vol dir que n'hi haurà com a mínim una altra de fase que afectarà a altres treballadors. Us faig una mica de com comença aquesta valoració. L'11 de gener es va fer una reunió amb els sindicats i s'acorda que, tal com estava previst en el conveni, en el conveni es deia que s'havia de fer la valoració dels llocs de treball i que s'havien de rescatar la del 2008 i s'havia de començar a treballar-la. I acordem que en el pressupost del 2021 hi hauria una partida prevista per fer l'estudi, que és el que avui presentem, la primera fase. A finals de setembre es contracta una auditoria externa per tal que faci l'estudi, juntament amb Secretaria i Recursos Humans aquí a l'Ajuntament, que els agraeixo perquè han tingut molta feina. I la nostra idea principal, la primera, era fer una valoració general i encabir-ho tot, però ens trobem que la modificació dels llocs de treball no pot ser general, sinó que ha de ser singular i excepcional. I també qüestions pressupostàries segurament no ho haguéssim pogut introduir tot de cop. Llavors, com s'ha fet la valoració? S'ha tingut en compte quatre grans coses, diguem. La primera, la valoració de treball que es va fer el 2008, en càrrec de l'Ajuntament i amb el suport de la Diputació. En segon punt, un informe que també fa la Diputació de dades retributives entre municipis de 5.000 i 10.000 habitants, és a dir, equiparables a Navàs. Tercer, la idiosincràsia de l'Ajuntament, el règim intern que tenim aquí a l'Ajuntament. I el quart, qüestionaris que es van presentar als 163 treballadors i treballadores de tota la plantilla. No tots, perquè els que venien per plans d'ocupació o són de capítol 2, capítol 2 que venen per conveni extern amb altres empreses, etc., aquests no hi entraven. Val? Llavors, un cop vam tenir totes les dades i l'informe de l'empresa, que el teniu també, i tenint en compte que no es podia fer una modificació general, sinó només una singular i excepcional, es decideix començar pel personal administratiu, el tècnic de grau mig i tècnic superior. Per quins motius es decideix començar per aquí? Hi ha 5 punts. El primer, perquè hi havia diferències salarials entre persones de la mateixa categoria laboral. El segon és que els administratius d'aquesta casa tenen un perfil més aviat tècnic, és a dir, com que no tenim... Com que som un ajuntament petit, moltes vegades els administratius fan tasques de tècnic i això s'ha de recompensar. Tot segons l'estudi de la valoració de llocs de treball. I també ens trobem que hi havia persones amb categoria inferior que cobraven més d'altres amb una categoria superior, tot i estar en el mateix departament. Sí? Llavors, això també per aquest motiu. Un altre és que era una reivindicació històrica. I l'últim és que, en general, i això és en general de tot l'Ajuntament, és un municipi en què hi ha municipis en què es cobra més. Val? Per tant, els motius pels quals hem començat per aquí i no per un altre lloc són aquests, i repeteixo, això no vol dir que els que no entren aquí no ho farem, sinó que al contrari, ara ja vam enviar tota la documentació de la resta de personal per tal que la mateixa empresa faci la valoració i acabi decidint quins són els que s'han de tocar i quins no, amb l'objectiu d'aprovar-ho en el ple del 2022, sí, del setembre del 2022. Val? Llavors, feta l'explicació, ens presenta l'estudi i veiem doncs, que hi ha aquestes diferències que s'han de regular i també veiem que hi ha, de resultes de l'estudi, veiem que hi ha tres administratius, que són de l'OAC, de Secretaria i de Serveis Econòmics, que fan tasques de coordinació. Per tant, això també es té en compte en l'estudi. I també hi ha tres tècnics, que és l'assistenta social, l'arquitecte i l'ATAC, que passa a ser cap de serveis interns, que també fan tasques de coordinació, que també es tenen en compte. Val? Bueno, feta l'explicació, què aprovem aquí? Aprovem bàsicament la pujada salarial d'aquestes persones que els afecta aquest estudi, aquesta valoració de llocs de treball. Bàsicament el que es fa és equiparar les condicions de personal laboral a personal funcionari, en tant que, això ho tinc aquí, en tant que, per ser més exactes, es reconfigura l'estructura retributiva del personal laboral de manera que quedaran assimilats a l'estructura retributiva general, que és el salari base, trienis si en tenen, complement de destí, complement específic. El complement de destí en aquelles persones que els afecta, doncs se'ls hi apuja seguint la valoració de llocs de treball, i a grans trets seria això. Llavors, què suposa això a nivell econòmic? Que ja està inclòs en el pressupost que després entrarà a la Marina, més el 2% de... que ens toca per llei de l'IRPF. L'IRPF, sí. Què suposa això? En els administratius, parlo de bruts anuals, sense tenir en compte antiguitats ni res, se'ls hi puja uns 2.000 euros, llavors ja entrarem més en detall, si voleu. I els tècnics i tècniques de grau mig, se'ls hi puja uns 2.300-2.400 euros. A grans trets seria això. En el global de l'Ajuntament això suposa que en la partida de personal hi augmentem a més del 2%, que toca per llei, 50.561,74 euros, que ja estan inclosos dins del pressupost. Aquesta seria la primera fase, repeteixo. Al setembre tindrem la següent fase i en el pressupost ja tenim, ja us ho explicarà la Marina, ja tenim una petita bossa de diners per poder fer aquests canvis salarials. En grans trets seria això. Llavors, si teniu algun dubte o voleu entrar més en el detall, sabeu que no podeu dir noms. Vull dir, si parleu en llocs de treball, si voleu parlar específicament d'un, no dieu noms i millor que digueu el lloc de treball i ja ens entendrem. Va? Cati?
No, se'ns va explicar molt bé a la informativa. Tenim aquí, jo tinc totes les meves anotacions. Està ben argumentat. Crec que si fan la feina se'ls ha de remunerar. Jo he consultat poblacions properes, però no només properes, de proximitat, sinó amb el mateix més o menys pressupost que tenim, podem tenir nosaltres, i realment són bastant similars. Vull dir que està bé aquesta puja que feu. Només tinc una pregunta. Aquests 50.500 i pico que has dit és d'aquesta primera fase únicament?
Sí.
O ja hi compteu la fase del setembre? Només
no.
A aquesta fase, eh?
Sí.
És el dubte que m'ha quedat...
És només aquesta primera fase.
Clar, és un increment important.
Afecta 14 persones.
Bé, nosaltres us hi votarem a favor.
Molt bé, merci. PSC?
Sí, bueno, nosaltres ja en el seu moment, quan se'ns va explicar, ja vam dir els motius que veiem una mica pues, desorbitat començar per la gent que cobrava més. En principi aquí comencem a arreglar sous a gent que, el que vaig dir, se'n deuen anar a 1.300, 1.400, 1.500 en amunt. I llavors, els que estan cobrant 850, 900, aquests, dieu, poder al setembre els arreglarem.
No n'hi ha cap que cobri això.
900? 900 nets? No hi ha ningú que cobri 900 nets?
Va, el salari mínim, sí.
La cosa del salari mínim, però quan has fet els descomptes no és el mateix, eh? Bé, jo dic... A veure, nosaltres el que ens semblava, i en el seu moment així ho vam practicar, és que vam posar un fondo per arreglar els sous més baixos. I els més baixos són els de la neteja i les agricultures.
Aquests entraran a la segona fase.
Sí, ho sé. Perquè
sí.
Però amb tot i així, quan es fa un estudi o es demana un estudi, pues es pot demanar l'estudi cap a on vols que s'enfoqui. I llavors aquí, pues, per lo que sigui, vosaltres deveu tenir més d'allò amb el tema tècnics. Jo entenc. El de la CUP gairebé tots som una mica tècnics. Llavors anem tots una mica cap aquí, a arreglar sou dels tècnics. Jo em sembla que el primer que tenia d'haver fet era arreglar els sous més baixos.
No és arreglar el sou dels tècnics, sinó que és arreglar les diferències que hi havia entre tècnics fent la mateixa feina.
Acabo. Que és diferent. Jo penso que el més normal era arreglar els sous més baixos. Ja dic, gent que cobra molt poc. I aquests, jo no dic que no tingui d'arreglar, perquè si realment mirant el conjunt del costat de pobles, els tècnics amb categories els tenim desfassats, jo no dic que no estiguin d'arreglar. El que sí dic, o diem, és que els primers tenien d'haver arreglat els sous més baixos. I els sous més baixos, ja dic, són neteja i gerocultors. Clar, llavors arreglar, jo a veure com li explicaré a un gerocultor, a una persona que cobra igual 1.000 euros, dir, no, no, hem arreglat un sou d'un que cobra 1.400, ara s'anirà a 1.600.
No, els explicarem que hi havia una valoració feta des del 2008 i que fins al moment no s'havia fet res. I que ara hem començat i al setembre continuarem.
Ai, Delfí. Genís, li explicaràs el que tu voldràs, com nosaltres.
No, bueno, li explicarem el que hi ha. Que és el
no,
que
el que hi ha no, el que vosaltres plantegeu aquí. Això és normal, teniu 10 vots com si voleu augmentar 3 vegades més el sou dels tècnics. Però això no és just. Lo just és augmentar sols més baixos, per la nostra entendre.
No seria just si no ho féssim, i ho farem al setembre.
A més, no vull donar noms, però esclar, és que estem augmentant un 10%, eh? Gent que se li augmentarà de 200 a 300 euros al mes, eh? No és allò de dir...
Però amb aquests que se'ls augmenta més és perquè ara cobren menys i se'ls equipara amb la mateixa categoria i que treballen de costat.
Sí, compte, però quan es van fer les proves aquí sabien el que tenien d'anar a cobrar. Ara, per lo que sigui, vosaltres voleu que aquesta gent estiguin igualats amb altres ajuntaments o altra gent.
No, que estiguin igualats entre ells, com a mínim. Perquè també la forquilla, si mirem l'estudi de la Diputació, la forquilla, o sigui, hi ha com tres conceptes, màxim, mig i baix. I els sous que hi ha aquí està entre baix i mig, està més al mig, però que tampoc són uns grans sous...
Genís, que no estic dient que no els augmentem. El que estic dient és que s'ha començat pels de dalt i no pels de baix. I a mi em sembla que aquí, clar, almenys com a vosaltres, com a partit de treballadors, jo crec que teniu de començar pels de baix, no pels de dalt. Clar, llavors no sé per quina raó. Doncs bueno, vosaltres sabeu. Nosaltres no votarem que no, però ens abstindrem. No podem votar això. I llavors amb una persona que fa la tesi no, vam aprovar un sol tal i tu no, res. El setembre, ja veurem si el setembre et toca.
No, ja ho veurem, Santiberi, el setembre ho farem. A veure, des del 2008, que hi ha una reivindicació aquí, que hi havia unes diferències salarials i fins ara no s'ha arreglat. I no, ja ens hauria agradat poder-ho fer tot, però no podem començar per tot. Els motius pels quals t'he dit que hem començat, ja te'ls he explicat.
Sí, però jo també t'explico. Els tres convenis, dos els vam fer nosaltres.
I dos es va
augmentar gent de baix. No es va augmentar gent de dalt. Es va augmentar sempre els sous més baixos. Sempre. Clar, perquè si tu augmentes els sous més alts, clar que estaran contents els tècnics i et saludaran i hola, què tal, ho fas molt bé. Home, però jo crec que tal com està el país...
Em saludarien més si hagués agafat els 163 i els haguessin pujat amb tots, però no es pot, oi que no? Bueno. I per algun lloc hem de començar.
No, perquè quan tu contractes un estudi, aquest estudi el contractes tu i va dirigit allà on tu vols que vagi. No va dirigit, mireu-me això, no. Podeu dir, mireu-me els sous més baixos i mirem de veure com els
podem arreglar. Tot això ja s'ha fet. Tot això ja ho han fet i han dit, home... Al final és una miratoixí de decisió política, però s'ha mirat de fer primer, de treure les diferències que hi havia entre persones que tenien la mateixa feina i cobraven 200 o 300 euros menys que el del costat fent la mateixa feina, i que això creava mala maror, creava mal ambient. I això, aquestes diferències salarials entre persones que fan la mateixa feina, hi és des de temps, des de fort anys. Llavors, primer hem intentat arreglar aquesta mala maror que hi havia. I sí, estic d'acord. Haguéssim pogut començar...
Hi ha ajuntaments que la categoria d'un tècnic varia molt segons el tècnic que és. No és igual un tècnic de medi ambient, un tècnic d'urbanisme, que un tècnic d'hisenda. És molt diferent. Molt diferent. I això vol dir que tots els tècnics tenen de cobrar igual? No. No. Això no cobra a cap ajuntament tots els tècnics igual. Ara, la mateixa categoria i el mateix format, sí, però ja, a veure... tu quan et presentes ja et diuen, tu fins aquí.
Bueno, sí, per això s'ha fet el...
Però també passa amb els funcionaris. Tu fins aquí. Sí. Quin nivell tindràs? Pues el 22, el 23, el 24, això... Ja saben el que cobraran.
Josep Maria, cobren diferent perquè hi ha una valoració de lloc de treball que determina el que ha de cobrar. Que és el que s'ha fet ara.
Sí, sí, però si jo no ho dubto. Jo no ho dubto, perquè a més conec els que han fet l'informe. Els conec. Però vull dir que jo el que sí dic és que primer es tenia d'haver començat amb la gent que cobrava més. Bueno, no amb la gent que cobrava més. Sí, sí. Perquè això no ho entendrà ningú.
És una opinió. El 2008 tenies l'oportunitat de fer-ho, perquè la valoració de llocs de treball està assignada per tu i l'equip de govern que hi havia llavores.
No sé si... que la vam començar a fer perquè cobraven menys.
No ho tinc gaire clar, perquè més aviat no. Semblava que estava guardada allà en un calaix i no es va aplicar per res.
Les dues vegades que vam posar diners per arreglar això, ho vam fer amb la gent que cobrava menys, segur. Això aquí, a la Xina i a Conconxina. En fi, és igual.
Al setembre, quan aprovem la següent fase, que ja hi anirà tota aquesta gent que cobra menys, objectivament, doncs...
Almenys l'únic que tenim és la paraula que al setembre això s'arreglarà per aquesta gent.
Bueno, no? ja és molt, no?
Bueno, no, dic ja jo, està... dic... manté aquesta paraula, no?
És que ja hi estan treballant, i si ho podem fer abans, millor, però no crec que sigui abans del setembre. Vull dir, això ho vam contractar... Això se'n parla des de l'11 de gener i ho es va contractar al setembre. Som a març i fa un mes que ho tenim, no, ni un mes, fa 3 setmanes que ho tenim. Vull dir, hem començat a treballar-hi, hi ha diferents criteris, hem establit aquest, i el que seria injust és que els que cobren menys no els toquem. Això sí que seria injust. Bé, alguna cosa més a dir?
Repetiria.
Va, doncs... Anem a votar. Vots a favor. 11 vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 2. 11
vots a favor. 0 vots en contra. I 2 abstencions.
Molt bé. Un moment. Ara toca el tema més gros. L'hem deixat pel final, l'important es fa esperar. És l'expedient 461/2022, pressupost de l'exercici 2022. Se el presenta la Marina i hi ha una projecció.
Per aquest 2022. Aquí veieu el resum del que és l'estat d'ingressos i l'estat de despeses. El pressupost per aquest 2022 ascendeix a 9.888.625,87 € i suposa un augment respecte al pressupost de l'any 2020 del 2,96%. Bueno, aquí veieu molt esquemàtic. Ara entrarem a explicar primer els ingressos i després les despeses. Quan els ingressos, en aquest gràfic podeu veure la distribució segons el pes que té cada capítol d'ingressos. Els impostos directes, que comprenen l'IBI, l'IAE, l'impost de vehicles de tracció mecànica i la plusvàlua, suposen uns ingressos de 2.922.900 €, que això equival a un 29,6% del total d'ingressos. Quan els impostos indirectes, que comprèn l'ICIO, que és l'impost de construccions, instal·lacions i obres, suposa un ingrés de 55.000 €, que és el 0,6% del total dels ingressos. Les taxes i altres ingressos relatives a les quotes i tarifes recollides a les ordenances fiscals S'ha incrementat aquesta previsió inicial, ja que els serveis municipals ja es troben totalment actius. Suposen 2.374.745,30 €, que és el 24% sobre els ingressos. Les transferències corrents s'han vist augmentades, sobretot per l'augment del fons de participació de l'Estat, i suposen 3.089.527,76 €, un 31,2% de total d'ingressos, que diguem que és com el capítol que més ingressos suposa dins aquesta distribució. Els ingressos patrimonials, que comprenen ingressos de concessions administratives, s'equiparen als de l'any anterior per import de 19.270 €, que és el 0,2% de total dels ingressos. Les transferències de capital, que comprenen les subvencions otorgades per administracions tant públiques com privades, per import de 708.946,82 €, el 7,2% de total dels ingressos. I ja per últim, els passius financers, que són ingressos provenients d'operacions de crèdit per finançar les inversions, que això després ho veurem explicat, suposen 718.335,99 €, el 7,3% de total dels ingressos. I ara aquí es pot veure la comparativa d'aquests ingressos respecte a l'any 2021 i comentaré una mica les variacions així com més destacades. D'impostos directes, veiem que s'ha produït una disminució lleugera d'aquest capítol, sobretot perquè s'han ajustat els ingressos majoritàriament provenents de l'IBI urbà i de l'IAE en funció dels drets reconeguts que s'han obtingut a l'exercici 2021. Dels impostos indirectes, el mateix, s'han ajustat els drets reconeguts que es van produir el 2021. Les taxes i altres ingressos, com he comentat abans, aquí sí que augmenten. De fet, augmenten un 7,65% més que el 2021.
Perdona, Marina. Sí. El 2021 quin color és?
Ai, sí. El blau fluix és el 2022, que és el que té els números a sobre de cada columna. I el blau fort és el 2021.
Per què amb impostos indirectes preveieu aquesta baixada?
Fem les preguntes després, si et sembla.
Les transferències corrents també augmenten un 10,59% respecte al 2021, sobretot per, com he comentat, el fons de participació local, tant de l'Estat com de la comunitat autònoma. I les transferències de capital disminueixen un 24,49% respecte al 2021, sobretot perquè l'any passat es comptava amb les subvencions provenents del POSC i també del PGI pel finançament de les inversions. I els passius, també com he comentat, incrementen respecte a l'any passat, tot i que aquests passius fan referència als préstecs bancaris que es demanen no, per tenir ingressos per finançar les despeses, que l'any passat eren de 500.000 i escaig, però que no es van acabar demanant. Aquest any sí que, després ho explicarem amb més detall, que s'han incorporat aquests 718.000. Vale. Quant a la distribució de les despeses, aquí les veiem també per capítols. Destaquem que la més important és la despesa de personal, amb un 43,30%, seguit de les despeses de béns corrents i serveis, que suposen un 30% sobre el total, i també destaquem les inversions en un 17,2%. Vale, i passo directament a explicar les variacions per no entrar ara. Vale, i en quant a la variació de les despeses, tal com comentava abans el Genís, la despesa de personal suposa 4.286.711,18 €, que és un 5,51% més respecte al 2021. Aquest increment correspon Per una banda, el 2% previst per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i també per la dotació de les places d'arquitecte i de la responsable Covid, que l'any passat no es previen en el pressupost, i també doncs, per tota aquesta valoració dels llocs de treball que s'està duent a terme aquest 2022. Quan a les despeses amb béns corrents han augmentat també en un 6,96%, això, amb el fi de donar cobertura a tots els serveis municipals, incloent també enguany el centre enoturístic i el casal Sant Genís amb total normalitat. Les despeses financeres es veuen bastant petitetes, però també han augmentat. L'import en aquest pressupost és de 28.279,30 €. D'aquest import, aquí es desglosen en interessos de préstecs, que suposen 6.279,30 € i també 22.000 € restants destinades a cobrir despeses de comissions bancàries. Aquest augment també s'explica degut a això, una comissió que aplica el Banc Central Europeu sobre saldos bancaris amb un interès del 0,5% anual, que això també fa augmentar aquest import de despeses financeres. Quan les transferències corrents han disminuït respecte a l'any anterior en un 12,84%, que aquesta disminució s'explica bàsicament per la regularització de partides destinades a la Covid, entre altres. Després veurem el desglosament, aquí en aquestes transferències corrents s'inclouen les subvencions. Després veurem el desglosament una mica d'aquestes subvencions. Vale. Hi ha el fons de contingència, que també és aquesta bossa que comentava abans el Genís, que aquest any 2022 s'incorpora i l'any passat no hi era. S'incorpora aquesta bossa per un import de 30.000 € amb l'objectiu de fer front a despeses imprevistes que puguin sorgir durant aquest exercici 2022. Les inversions augmenten molt poquet, augmenten 1,60% respecte a l'any anterior, amb un import total per aquest 2022 de 1.704.619,31 €. També més endavant veurem el desglossament d'aquestes inversions i com es financien. Les transferències de capital per import de 65.000 € també augmenten respecte a l'any anterior degut a la transferència de serveis municipals per import de 55.000 € destinats a finançar unes obres municipals que executarà en nom de l'Ajuntament. I els passius financers, que són els crèdits que tenim amb entitats bancàries, també disminueix en un 39,26% degut a l'amortització de préstecs que anàvem pagant fins al moment. Després també veurem l'estat d'aquests préstecs. Vale, aquí, en aquesta taula, hi veiem el que seria el capítol 3 i el capítol 9 de despeses financeres i préstecs. Aquí podem veure que actualment l'Ajuntament té en curs 7 préstecs concedits, dels quals 4 són a interès 0 i 2 a interès 0,5%. L'any passat, com comentava, ja es va finalitzar un préstec i enguany també finalitza un altre préstec destinat al pagament de la gespa del camp de futbol. Com podeu veure, des de l'any 2016 que no es demana cap préstec bancari i per altra banda, a la última columna on diu any final, aquesta és l'anualitat amb la qual finalitza cada préstec. Aquí es pot veure que el 2026 com a màxim finalitza l'últim préstec que ja ha concedit fins al moment. Per tant, l'Ajuntament té capacitat d'endeutament, ja que no supera el límit d'endeutament permès per llei. Les subvencions. Aquí tenim les subvencions nominatives. Comentar que l'import del 2022, que és de 88.638,79 €, és superior al del 2021. Aquí destaquem que s'ha augmentat la subvenció a la taula solidària i també s'han incorporat subvencions a entitats amb els imports de les propostes guanyadores als pressupostos participatius. s'han augmentat si eren entitats via subvencions nominatives. Quan a les subvencions genèriques, aquest import, que és de 198.200, ha estat inferior al del 2020. Aquí veiem que dins de promoció econòmica, que l'import és inferior, s'han suprimit totes aquelles subvencions que anaven destinades a ajudes Covid. I per altra banda destaquem també a dins de la regidoria d'urbanisme, que hi havia 10.000 euros, que simplement aquí s'han suprimit una subvenció, o sigui, es comptabilitzava com a subvenció dins del programa Actualitzem Navàs, que són les bonificacions de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, diguem que es comptabilitzen via bonificació per ordenança i no per subvenció, per tant s'ha suprimit perquè no s'estava comptabilitzant d'aquesta manera. I per altra banda s'afegeix dins la regidoria d'habitatge una subvenció de 5.000 euros per realitzar un programa d'ajuts al lloguer. Vale, inversions. Aquí podeu veure totes les inversions que estan previstes per aquest exercici 2022 i com es financien. Si és per fons propis o si és per subvencions d'administracions públiques o bé per préstecs. La inversió més costosa que es preveu per aquest 2022 és la d'urbanització de diferents espais tant del municipi de Navàs com del Monjal. Millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en diversos punts del poble i projecte de pavimentació i clavegueram del museu. També destaquem com a reforma, com a inversió important, la reforma a la residència, vale, per un import de 349.695,98 euros, que s'amplia aquest espai de la residència d'àvies i àvies i s'incorpora un nou ascensor. Vale, en veiem d'altres, com és el concurs d'urbanització de Pavelló Blau. Aquesta és una proposta que va guanyar de les grosses els pressupostos participatius. Una altra d'adquisició de béns immobles, bueno, d'un possible immoble que es preu que es pugui adquirir aquest 2022. Pista de pàdel, el del terreny d'expropiació del carrer Torrent, que és una inversió plurianual, per tant cada any diguem s'hi afegeix aquest import. La galeria, les galeries de Palà i la façana de l'alberg de Castelladral, reformes del casal de la gent gran, bé. I aquí en trobem d'altres. Reforma de la biblioteca, pista de bàsquet, també una de les propostes guanyadores dels pressupostos, entre d'altres. I per últim comentar com es financien aquestes inversions. Així com a grans trets, bueno, veiem això, que es poden finançar via fons propis, préstecs bancaris o bé subvencions. L'import finançat per recursos propis representa un 16,3% del finançament total, amb un import de 277.436,50 euros. Via subvencions, actualment està previst un finançament de 708.946,82 euros, que representa el 41,6% del finançament total. Aquí cal fer l'apunt que només s'han tingut en compte aquelles subvencions que ja estan otorgades. Llavors, com comentava abans el Genís, hi ha algunes que venen via Next Generation, algunes també de Diputació, que en aquests moments han estat sol·licitades però encara no otorgades. Llavors, no les podem incloure aquí, però sí que preveiem que aquest import de finançament via subvencions sigui superior al que ara mateix es reflexa en aquest pressupost. I l'import restant que no es pugui finançar ni amb recursos propis ni amb subvencions és el que caldrà finançar mitjançant préstecs bancaris. La previsió que ara mateix és la que veieu aquí és això, que caldria sol·licitar un import de préstec per 718.235,99 euros, que suposaria un 42,1% del finançament de les inversions. I ara per últim, faig l'apunt ja que comento això dels préstecs bancaris. Aquí podeu veure també en aquest informe del càlcul d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que m'agradaria destacar això, que es compleix l'objectiu de sostenibilitat financera quan el límit d'endeutament que no supera el percentatge del 110%. Ara mateix estem al 22,48%, per tant, la capacitat d'endeutament que té ara mateix l'Ajuntament és suficient com perquè es puguin finançar les inversions via préstecs bancaris.
Molt bé, merci Marino.
Sí, merci.
Molt bé, doncs aquest seria el pressupost previst per aquest 2022. Abans que passeu a les preguntes, segur que en teniu, dir que aquest any hem anat bastant bé. Recordem que l'any passat vam aprovar pressupost el juny, crec, fa dos anys el juliol, vull dir que anem bé, tot i que hem de millorar. Però bueno, un agraïment també als serveis financers, que han fet molta feina per tenir-lo a punt i bastant ràpid. Cati, algun dubte?
En l'estat de despeses, Marina, passem de 16.500 a 65.000. Què hi ha? Que tanta diferència?
En quines despeses?
A les transferències de capital. A les operacions de capital, a dintre del capítol
sí.
7, o no sé com n'anomeneu.
Sí. És això que he comentat. Espera que busco. Sí, enguany es preveu de 65.000 euros, que respecte a l'any anterior han augmentat, perquè aquest any s'han incorporat 55.000 euros destinats a finançar, és a dir, hi ha una transferència de capital a serveis municipals, que no deixa de ser una altra entitat, per tant, va via aquest capítol de transferències de capital, 55.000 euros destinats a finançar unes obres municipals que s'executaran des de l'empresa municipal.
55?
Sí.
Només allà ja és... No ho recordava, això. No ho veia per on s'escapava, això. Bueno, nosaltres és un pressupost que no el veiem malament. Segurament que nosaltres el haguem fet diferent. Destaquem, per exemple, la subvenció que es dona a la nova entitat de promoció de l'esport femení. El valorem molt positivament, que s'equipari l'esport femení a l'esport masculí. També valorem molt positivament els ajuts al lloguer, aquest capítol 9 que hi ha. D'altra part, això de les inversions que es farà, comptem que es puguin fer totes i que marxin tot bé. Una de les coses que també crida molt l'atenció, com tu molt bé has dit, són els 22.000 euros de despeses financeres que fan nasta, saps? Com és possible? Vull dir, a veure si es pot fer alguna cosa.
Estem parlant amb les despeses financeres, per la gent és les comissions que ens carden els bancs per tenir els diners allà.
Això passa bé. Bueno, no sé que ho negocieu bé, perquè crec que això
sí, estem...
és negociable.
Sí, sí.
I no diré res més. No us hi votarem a favor, per això que deia, perquè no hi hem sigut amb la gestió, però no ho veiem malament.
Molt bé. Merci, Cati. PSC.
Bueno, nosaltres tampoc ho veiem malament. La veritat és que ho heu explicat bé i a la comissió ja ens ho heu explicat bastant bé. I algunes preguntes que tenia, ja les ha respost, em preocupava les subvencions, que no haguéssiu comptat dintre el pressupost subvencions encara no concedides. Però bueno, ja dic que no, només són les segures. També volia saber el deute, que també ho ha respost. Estem al 22,4%, no? Que seria el deute viu, que he vist que eren 974.000 euros, més els 700.000. No?
Sí, clar, aquest any s'incorporarien aquests 700.000 o l'import que sigui, però de moment sí que es preveuen aquests 500.000. Sí.
I amb això passem a tenir un deute del 22,4% del pressupost.
No, llavors... No, sí? Doncs sí, sí, sí.
Bueno, així és, resumint, que no som un ajuntament gaire endeutat. No. Tot i que aquest any posar una mica el peu al gas, portau-ho des del 2016 sense demanar cap préstec, s'acosta a les eleccions, demaneu algun préstec...
Bueno, i també perquè durant aquests anys hem sanejat i ara podem, i fan falta.
No, no, ho veig bé. Una pregunta, recordo de fa dos o tres pressupostos que a Romanent, a Tresoreria, hi havia molts calés, voltant d'un milió d'euros. Voldria saber com està, perquè recordo també haver vist que havia baixat molt.
L'última junta, no?
Bueno, però al final ja era un patrimoni, que hi havia un milió d'euros de l'Ajuntament, bueno...
Era un patrimoni, però tampoc en podies fer un ús molt concret. És a dir, ara tenim menys, però estem bé. Vull dir, tampoc cal tenir-ne més, perquè tampoc els pots fer servir.
Recordes per això quan és, o no?
No, ara no. S'ha de fer el tancament, no...
Bueno, sí que ens ho hauria de saber-ho, perquè bueno, s'ha reduït un 10%, però, bueno, és raonable, però si s'ha reduït un 90%... El fons de contingència de 30.000 euros per imprevistos, l'any passat us ho vaig dir, si havíeu tingut algun fons de contingència, bueno, aquest any hi heu posat, penso que és poquet, perquè sobre 9 milions d'euros, 30.000...
És per la segona fase de l'estudi de l'avaluació dels llocs de treball.
Només per això?
Sí. Si s'hagués de fer una modificació de crèdit, ja hi seríem a temps.
Bueno, aquest any, pel tema de la... abans era pel Covid, ara per la guerra, podria ser que baixessin les quotes del gimnàs, escola de música... No sé. Bé, ara no se m'acudeix res més, nosaltres ens abstindrem.
Molt bé. Doncs res més a dir? No? Sense dir tampoc? Doncs anem a la votació. Vots a favor, 10 vots a favor, vots en contra, abstencions, 3 abstencions.
S'aprova per 10 vots a favor i 3 abstencions, cap vot en contra, la votació inicial del pressupost per les sessions de 22.
Molt bé, doncs, merci per... no votar-hi en contra i per les bones paraules que sempre s'agraeixen. Aquest any hem intentat explicar-vos-ho més, vull dir que bueno, s'agraeix també el...
No, s'agraeix l'informativa, ens heu donat moltes explicacions, per això aquí no hem hagut de fer gaires preguntes.
Perfecte.
Jo vaig valorar molt positivament la informativa d'aquest any a l'hora de presentar els pressupostos.
Doncs, merci. Molt bé. Doncs escolta, hem anat prou ràpid el ple, eh? I ara que arriba l'últim punt. Ara ja hauria assumptes sobrevinguts. No sé si hi ha cap assumpte sobrevingut.
Sí, nosaltres teníem un.
Sí, nosaltres en teníem un, que fa referència a l'institut. Hem preparat una moció que, per cert, m'ha desaparegut. Jo tenia 4 còpies i...
Jo tinc una.
No la puc llegir perquè no en tinc, però...
Jo en tinc una.
Aviam, ens heu demanat que no la presentem com a moció. És veritat que us l'hem presentat sense temps de pràcticament de que us la llegiu ni la madureu.
Exacte.
Vale, la retirem com a moció. Sí que ho farem com un prec, però amb la condició que fem una reunió per parlar de l'institut en sèrio.
Ja saps que de reunions amb l'institut tantes com vulgueu.
I les que hem fet sempre les hem fet en sèrio.
Sí.
Bueno, però
en sèrio i
en sèrio,
i amb transparència.
El que vull dir és que jo crec que hem estat bastants anys en espera del que ens anés dient la Generalitat. És normal, és el que havíeu de fer, però potser ara toca ser més proactiu.
Doncs,
són 10 anys i fa 2 anys i mig que el bisbat va fer mal
rebre. Marcel, com que estem en assumptes sobrevinguts, retireu la moció, entenc?
Sí.
Va, doncs hem de votar, no hem de votar res. No, va, si no la...
Jo no tenia l'audiència i després el contingut, però
si... T'agafem el guant i després el desenvolupes a precs i preguntes. Doncs anem a precs i... Bueno, i t'agraïm que la... que us agraïm que la tragueu perquè realment no ens l'heu entregat 5 minuts abans del ple. Vull dir, no hem tingut temps ni de valorar. Doncs anem a precs i preguntes. Cati?
Faig també els dubtes dels decrets. Faig sí. Les preguntes i llavors faig els dubtes que tinc dels precs o com voleu fer-ho?
Com tu vulguis. Ja t'anirem contestant o ho deixem al final? No ho sé.
Bueno,
tu mateixa.
Continuant una mica amb el que ja vaig proposar fa molt temps, demanar-vos com tenim les baixes, tant les normals com les de llarga durada, per anar fent un seguiment i cada dos mesos que m'ho digueu. Demanàvem a la regidoria d'ensenyament, al tema institut, que se'ns podria explicar una mica amb el tema d'alcaldia, ho ha explicat una mica el Genís. No sé si podem aprofundir una mica en el tema, on passem, si hi ha hagut reunions, què se us ha dit. Llavors també vaig fer un escrit a la plaça d'Antifrau sobre una reclamació que us ha vingut per una feina mal feta. I també us vull demanar aquest comiat improcedent que veu fer vosaltres, que al final Antifrau ha valorat que és una baixa voluntària. Com es pensa reclamar a la persona afectada la devolució dels diners percebuts indegudament? Llavors també aquests últims dies hem vist com s'han tallat molts arbres. El poble de Navàs hi va haver bastant moviment per dos pins que es van tallar a les pistes de pàdel.
Més de dos.
Fa un temps, dos pins a la pista de pàdel.
Eren molt grossos.
I bàsicament la gent que juga a pàdel sou tots de la CUP? O bastants de la CUP? Vull dir que...
És com dir que tots els de la CUP portem rastes i jo m'estic quedant.
No ho sé. Jo és perquè de veritat vaig veure aquella poda d'arbres i vaig dir que el crit al cel que van fer per dos pins que estaven corcats.
Té una explicació.
I que feien... hagueren pogut fer mal. Té una explicació. I ara heu tallat pins aquí, bueno, pins arbres, sense tenir res en compte ni... Bueno, no sé, que ens ho expliqueu una mica.
Sí, ja t'ho explico.
I en funció dels pins... dels arbres que heu tallat, heu fet també els arbustos, els que hi havia allà al costat. Aquests arbustos, jo no sé si us he de passar una foto que tinc o ho teniu present, s'han tallat més o menys a un metre d'alçada. Els arbustos tenen diferents branques. Aquestes branques estan allà posades perquè algú s'hi faci mal. Jo no sé si teniu, crec que sí que heu de tenir, una empresa de prevenció de riscos externs. Crec que no ho gestioneu vosaltres com a empresa. Jo crec que si us hi passeu una foto de com heu deixat aquests arbustos, ja us diran ells què és el que heu de fer. Perquè no pot ser que pugueu deixar aquells arbustos amb aquelles branques que algú s'hi pot fer mal, tant passant per la cera simplement, eh? Si alguna senyora fa una torta de peu i cau allà a sobre, la tenim com un pinxo, eh? I igual un nen amb un patinet. No, no rigueu, no?
No, no.
La prevenció de riscos per algú hi és, eh? Bueno, us fem aquesta demanda perquè a mi em sembla que com heu gosat fer, deixar allò d'aquella manera, si més no. Fer el que heu fet ja donareu les explicacions, però deixar allò d'aquella manera sí que m'agradaria que ho expliquéssiu. Després, últimament, ens trobem, almenys jo, com a conductora de cotxe habitual per aquest poble, amb patinets. No sé si hi ha una normativa específica pels patinets, si s'hauria de fer, perquè la baixada, la pujada aquesta de la carretera de Vivent cap a casa meva, allà t'hi trobes baixant canalla amb patinet passant pel mig de la carretera. Aquí l'altre dia també em vaig trobar un patinet baixant per aquest carrer que va cap al casal. Vull dir, això es pot agreujar si no hi ha una normativa, buscar-la d'algun lloc que s'hagi fet i fer-ne alguna, perquè això portarà problemes també. Cada vegada n'hi ha més de gent amb patinet, eh?
Sí.
Llavors també voldríem parlar de la guerra d'Ucrània, perquè jo hasta vaig fer una trucada aquí a l'Ajuntament a veure què passava, que veia tots els ajuntaments mobilitzats i l'Ajuntament de Quinavalà semblava que no estava per la labor. Trobo que heu anat tard, que s'ha anat tard. Jo, com a regidora d'aquest Ajuntament, no m'ha agradat veure que la iniciativa es porta des de l'Eix. No m'ha agradat gens veure això. Molts pobles d'aquí a la vora, la iniciativa es porta des del propi Ajuntament. A les dependències de l'Ajuntament, també m'agradaria saber una explicació. Aleshores, també voldria saber el posicionament vostre com a grup de la CUP, perquè el Parlament us veu abstenir agafats de la mà de Vox. Això també té delicte. Val? Si parlem, parlem.
Molt bé. Però no m'estiguis la llengua, tampoc, Cati.
Llavors també ens agradaria saber si heu pensat en aquestes acollides que molts ajuntaments també han previst i que estan fent llista de gent que vol acollir famílies senceres o només nens, si ho teniu previst.
Sí.
Com es farà? Tot això. I després, si vols, faig el dels decrets.
Sí, sí, fes-ho tot seguit.
Ja ho faig seguit.
O com vulguis, si vols et contestem ara això.
Mira, aquesta ja està contestada. Hem vist que s'ha contractat la redacció i modificació puntual d'això del POM, el que fa referència als parcs solars i eòlics, que va ser el que va paralitzar el POM,
sí,
per valor de 18.137 euros.
Sí.
Això quina durada té de temps? En quant a tempos? La contractació d'aquesta gent, en quant de temps ha de fer la feina? Quan s'acaba la feina, com s'incorpora això al POM i quan es torna a activar el POM, els tempos de tot això ens agradaria saber. Llavors ens ha deixat
el POM està activat, eh? Per això no li passa 3 anys el POM normal,
això dels parcs solars, sí. Llavors, no sé, ens agradaria alguna explicació perquè hem vist la contractació dels serveis d'assessorament jurídic pel contenciós del POM de la inversió en 7a regió SL i de promocions Vallrubí. Hem vist com es fa la contractació d'aquests serveis, hem vist com es renuncia a aquests serveis i hem vist com es torna a fer la contractació d'aquests serveis per un altre bufet d'advocats. Concretament, l'altre que també ha posat contenciós, que és el... A veure, el Vallrubí, la 7a regió... Ah, i el Pons, exacte. El Pons hem vist que no s'ha fet això. Amb el Pons es manté, o no he sabut trobar, la contractació d'un altre servei d'assessorament.
Sí, sí que s'ha fet. Sí que
els preus són els mateixos, això no varia, això ja ho veig. Però vull dir, si tenim aquí normalment un servei d'assessorament jurídic, que tots coneixem qui és, suposo que abans d'acceptar la feina... deu saber de què es parla. Com és possible que se li encarregui una feina i renunciï, si bàsicament és el servei jurídic d'aquí de l'Ajuntament? Una explicació. I jo, de veritat, que no he trobat el del Pons, eh? El del Pons, per mi, encara és l'adjudicatari del bufet Matamala.
Bueno, sí, sí.
M'he mirat tots els decrets.
Sí, sí.
Després també... he vist la contractació dels serveis d'organització, coordinació i control del Ball de Nadal i de Cap d'Any, que, esclar, evidentment no es va poder fer. No he vist cap document que anul·lés això. Això s'anul·la perquè no es va fer? Perquè, evidentment, la contractació no es va fer, el Ball de Cap d'Any i de Nadal. Anava l'adjudicatari, el Roger Coll Comas, el Roger Coll Comas, 1.210 euros.
Sí.
Això com que no es va fer, llavors la meva pregunta és, això decau pel seu propi peu o hi ha d'haver algun decret que anul·li això? Ai, llavors també he trobat un document que parla de la transició agroecològica al municipi de Navàs.
Sí.
M'agradaria que expliquéssiu aquesta paraula tan transició agroecològica. Després també he trobat molts documents del Josep Maria Molins. M'agradaria que em poséssiu una mica en coneixement de què està passant amb el contenciós administratiu, a quins, on passem, què reclama actualment.
Va. Ja està?
Ja està.
Anem per ordre, no? Baixes.
actualment el dia d'avui tenim 17 treballadors de baixa a l'Ajuntament, un de Covid d'aquests 17, i n'hi ha 3 amb una baixa de més de 12 mesos i 6 amb baixes de més de 3 mesos.
6 i de 12 mesos quants?
3.
Hem millorat amb un. Molt bé. O és aquell que s'ha solucionat a través de... que es va parlar de informativa?
No, perquè aquest jo serveix municipal.
Sobre l'institut, Marta.
Bueno, tenim explicat abans el punt que vam tenir una reunió amb el Genmarc, per exemple, i bueno, que estaran negociacions i si voleu, jo crec que potser avui seria que fóssim una reunió i en parlem una mica de nosaltres, que potser no hem dit res, sí que hem estat fent gestions, jo crec que hem estat apretant bastant tot el que es podia, però a vegades aquestes coses no es veuen des de fora.
De fet, aquesta reunió amb el director general l'hem tinguda perquè s'ha apretat per tenir-la.
Jo crec que de fet estem aquí perquè ens hem estat apretant i fent-nos bastant coses.
Sí, a veure, sobre l'oficina antifrau, això de que comiat improcedent a baixa involuntària, això antifrau no ho esmenta. En tot cas, el que hem fet és, Antifrau ens va sol·licitar una informació i nosaltres els hem donat tota la informació que sol·licitaven, com ens pertoca, i ara Antifrau en farà d'això el que cregui convenient. Però tot el que ens van demanar els hi hem donat, que és com toca. I això de la devolució dels diners percebuts no parla en aquests termes, l'Antifrau.
Jo vaig entendre que sí, la meva interpretació va ser que sí. Bueno,
no sé, serveis jurídics? No.
Jo interpreto que sí, però bé.
Talada d'arbres, Lluís.
Bueno, en principi, s'ha de dir moltes queixes, que fins ara, primer de tot, com estava i com ara ni el que feia d'ombros, tocava els balcons, el que feia unes boetes a terra, i moltes queixes d'arbres. Una valoració amb el que portava la poli de Jardí, que mirava la valoració dels arbres i la rehabilitat dels arbres. Vam arribar a la conclusió que hi havia molts que ja estaven malalts i vam decidir eliminar els arbres. La poli deia que hem alineat els arbres i els arbustos s'han alineat perquè portaven molt manteniment. L'arbust és un tipus d'arbre, com és plantat al mig de la serra, que està molt mal plantat, que clar, si no es fa una cola continua d'aquest arbre, passa, ocupa molt els costats, no es pot passar l'arbre d'un tronc, si no pots passar per sota per l'arbust, doncs hi ha molts problemes. Jo li deia substituir tots els arbustos d'aquests arbres per un tipus de barat nou, modificarem inclús els ocells, els farem una mica més gran que els intentarem moure el fins cap a la fira. És de gaire feina, perquè no en millor això, que en millor això en volem una mica. I plantarem un tipus d'arbre, de punta i aguda. Llavors el farem de l'hivern perquè ens posen la gent a les cases. Llavors cal anar a la cuina fins a la sol, perquè saben que les dades no el poden. I més amb un tipus d'arbre que fa un creixement triangular. Un creixement tipus allargada i es pot arreglar molt poca corda aconseguint un creixement en triangular. Això s'han de dir. Això és el
que fa. Per tant, els hem talat, però per un motiu i els tornarem a reposar.
Per ficar-li de nou més bons arbres, més preparats, i, bueno, per millorar.
Perfecte.
La idea és bona, però que no s'estigui en anys.
No, ara s'han tallat, però els trons aquells estan aquí calçades precisament perquè els hi troben ningú, però els hem de calçar, que es feia. I ara estem a través d'intentar que vingui una màquina que ens diuen màquina que renta les obres. Però costa molt de lligar-ho, estem a punt de lligar-ho, però farem venir un dia i tenim 29 hores per analitzar. Doncs aquesta màquina es contracta per un dia, com una mena de bal, que és gegant, i un esmint de la sobra, i a més que sobra. contacte que tingui, i quan hi hagi vingut la màquina i hagi retornat les obres, doncs retornarem les obres.
I els arbres, com que són inversió, hem de tenir el pressupost aprovat per poder-los comprar.
Hi ha molts arbres morts.
També he dit que a mi, clar, en aquesta situació també en modifiquem algun, modifiquem algun que tenia la soca, el que té un llistat fet de totes les sofanes, a part del carrer Crueta, no arreglem uns quants més. Arreglem que davant del curs que hi ha tres de morts, que no substituirem. Substituirem un quilè que també hi ha davant de la cala, que hi ha un quilè de morts, a més, que és nou. Farem uns quants ara, i els que no arribin un pressupost en pels tres anys.
I forats sense arbre.
I dos platallers al passeig, que no t'has cuidat. Estan estava molt malament, i també la valoració del tècnic, que s'ha tallat i no s'ha
tallat. I molts forats sense arbre. El passeig de circunvalació, hi ha, bueno, molts, hi ha uns quants forats que fa anys que estan sense arbre.
Va, t'he dit que a mi que era un dia mort davant, però fa poc que estic aquí.
Sobre patinets. Ah, i la responsabilitat...
Els arbustos. La prevenció de riscos.
Jo, pel meu punt de vista, com sempre, soc una persona de sant. Crec que existirà una mica el problema. Crec, és un punt de vista, eh?
Malament si el regidor diu això.
És un punt de vista. Jo penso que allà hi ha uns arbustos tallats que tampoc és tan greu. Es passa per la cera pel costat i per la cera per l'altre costat. L'arbust no ho veig.
Oi, te fem una proposta, faig una proposta. Teniu aquesta empresa de prevenció de riscos? Demaneu-li si allò és correcte tenir-ho d'aquella manera. Demaneu-li.
Sobre els patinets, no sé, Lluís... Bueno.
Els patinets és complicat perquè són nens. Llavors, el que ha dit, la policia els ha avisat, diu que sí, sí, però i ho tornen a fer. Llavors, si hi ha avisat els pares, també, mirem si pot tenir una normativa de nivell municipal, però clar,
el que sí que han de tenir en compte és que els patinets s'equipara, o sigui, han de seguir les normes de circulació, que moltes vegades van en contradirecció i tot això i no ho han de fer. Vull dir que ja aprofitem per, com per dir, és que és com si portessis una moto, un cotxe, que no aniries contradirecció,
però el patinet igual. Jo crec que aquests nens, si no tenen edat de poder ells ser conscients dels perills, s'ha de fer arribar als pares, perquè en definitiva si passa alguna cosa, rebran els pares.
Sí.
Per tant, aquesta normativa, que això és, és una cosa que està passant en molts puestos, crec que s'hauria de mirar amb algun ajuntament que ho hagi planificat i així com d'altres documents s'adequa una mica al municipi i intentar fer-ho amb això.
Allò que no és el problema. Allà surten de les pipes i els fa molta gràcia o s'ha de baixar perquè s'ha de baixar.
Què fa baixar?
Sí. Val, a veure, sobre la guerra d'Ucraïna, deixant de banda la demagògia, que no hi entrarem, perquè no cal, sí que s'ha fet campanya des de l'Ajuntament. De fet, hi havia uns cartells amb la bandera d'Ucraïna que deia no nevàs amb el poble ucraïnès, no la guerra, recollida de marató de recollida de material pel poble ucraïnès. I ho feia amb l'Ajuntament, juntament amb la taula solidària i Protecció Civil, que eren els que s'ocupaven de portar-ho al magatzem general d'Ucraïna. Per tant, sí que s'ha fet. El que comentes de l'Eix és una persona que tenia, a títol individual, tenia relació amb una associació de Sant Joan de Vilatorrada. Aquest home es va interessar en ajudar i va anar a l'Eix perquè és un lloc que hi va molta gent i els de l'Eix li van dir que cap problema i van ficar-hi el logo. Per tant, sí que s'ha fet des de l'Ajuntament i no s'ha anat tard perquè recordo que la guerra malauradament encara continua i això es va fer el 20... O sigui, es va fer la setmana sobre, de que acabés la recollida de l'eix, per tant, es va fer seguit. No s'ha fet tard, perquè malauradament encara hi som. Posicionament de la CUP, evidentment estem en contra de qualsevol conflicte bèl·lic, també estem en contra d'enviar armament, com si s'ha fet des de l'Estat espanyol amb el vot favorable d'algun partit també català, però també estem en contra de l'OTAN com a estament militaritzat. Per tant, creiem que bueno, és un absurd que existeixi l'OTAN, que existeixin els conflictes bèl·lics i que existeixi una indústria armamentística que es lucra a base de matar persones totalment innocents. De fet, estem en contra de l'OTAN, però també pel referèndum que es va fer l'any 1986, Catalunya també està en contra de l'OTAN. Va dir que no a l'OTAN juntament amb Euskadi. I res, això, vull dir, no sé, no crec que hi hagi conflicte. El que sí que fem la CUP és informar-nos i de fet us passaré un enllaç que ens han passat ara per saber, perquè jo, a mi si m'expliques què passa a Ucraïna, no ho entenc. Llavors s'han fet unes formacions que us les passaré perquè sapiguem com estem, com hem arribat fins aquí i que no tot és blanc ni és negre. Llavors, pel que fa al seguiment de les famílies o nens, s'està fent. De fet, ja hi ha, crec que 3 o 4 famílies que ja han acollit a nens i que a famílies i ja han vingut aquí, i el procés que fem és el que hem de fer com a administració, que és empadronament. Després els fem unes preguntes que ens han demanat el Consell Comarcal, que són preguntes d'estudis de la persona que ha vingut aquí refugiada, on està, si necessita alguna mena d'ajuda social, sanitària, si hi ha nens petits, si s'ha d'escolaritzar. La psicòloga infantil ja està escolaritzant a nanos que han vingut, i fins i tot ja ens consta que hi ha alguna persona ucraïnesa que s'està aquí però que encara no ha vingut a l'Ajuntament a empadronar-se, i des de la policia s'ha anat a parlar amb aquesta persona que ha de venir, perquè hem de tenir un seguiment de totes les persones que han vingut refugiades. I un cop es fa aquesta entrevista, si necessiten ajuda de qualsevol mena, es deriva a drets socials i des d'allà ja es vehicula. També hi ha hagut famílies, i ja estan havent famílies que s'han interessat no per acollir sinó per ajudar d'alguna manera, i ho estem vehiculant i amb quina és la millor manera de fer-ho. De moment tenim la sort que totes les persones que han vingut tenen un indret on viure, però per si de cas ja estem mirant possibilitats. Clar, no tenim cap pis en propietat excepte la mini residència, però bueno, estem valorant com és la millor manera de, en cas que arribi alguna persona que no tingui una llar.
Es podria fer servir la mini residència?
Es podria fer servir, sí, però hem de mirar com, perquè clar, també estem en tràmits de dotar-ho. Bueno, és una de les solucions, en tenim d'altres que passen per persones privades que han ofert pisos o espais. Val? Per tant, sí que s'està fent des d'Ucraïna, i tant de bo que no haguéssim de fer res. Voldria dir que no hi ha guerra. Aviam, la contractació del POM dels parcs solars, doncs...
si vols, la qualificació de les terres s'han de fer amb els temps. L'únic que sí que estem una mica en mans d'urbanisme, perquè estic una mica saturat i com que ens hauríem d'informar, però ja ens passaria la qualificació.
I el tema és que s'haurà d'aprovar per ple l'aprovació inicial, llavors ha d'anar a urbanisme i un cop ens ho torni hem de fer l'aprovació definitiva. I el que ha dit abans l'Emma, que això no afecta en la totalitat del POM, sinó només en sobre això. Sobre l'assessorament jurídic de les impugnacions del POM, de moment en tenim 3, i llavors s'han derivat, s'ha contractat a 3 advocats diferents per portar independentment cada cas. I el del Pons que has comentat el porta el nostre assessor d'aquí a l'Ajuntament. i els altres dos són els que s'han derivat. Val? La contractació de les festes de Nadal, bueno, es va contractar, es va fer la contractació, però com que no s'ha fet, no ens ha facturat, per tant ja decau la contractació. Però ara, bueno. No cal. Vull dir, com que no ens ho han cobrat, no cal. El que sí que ens ha demanat aquesta persona és un paper, perquè ara tots els artistes i promotors que van veure que per culpa del Covid no van poder fer espectacle, tenen unes ajudes. I ens va entrar una instància demanant que diguéssim que l'havíem contractat, però que no s'havia pogut fer pel Covid. La transició agroecològica de Navàs, això és que una persona d'aquí Navàs va fent ús de la llei de transparència, ens va demanar aquest informe que vam fer el 2017, i ens el va demanar i per tant li hem deixat veure. És un informe que el vam fer perquè vam rebre una subvenció de sobirania alimentària de la Diputació, pel programa de sobirania alimentària, i per justificar-ho es va haver de fer aquest informe.
No és un estudi, és un informe.
No, és un estudi, bueno, és un, sobre, sí, la capacitat, sobre la capacitat de transició ecològica que tenia el poble de Navàs, sí, per poder oferir a franges, per exemple, del poble, per aquesta transició ecològica. Sí? És un estudi que tenia ja,
si vols te'l podem passar i peses si voleu. I l'última pregunta respecte a com està tota la situació de l'antic secretari. Estem tramitant l'expedient de responsabilitat patrimonial que ens va entrar. Ell ha demanat informació pública i l'hem contestat i ha presentat un contenciós i l'estem treballant. Llavors, per treballar tot això hem hagut de demanar ajuda a tots els estaments, alguns ens han dit que no, i per sort algun ajuntament amb col·laboració administrativa, una funcionària en col·laboració administrativa ens ajuda, i hem hagut de contractar els serveis jurídics per tal de treballar el contenciós. És a dir, tot el que se'ns demana ho contestem, però clar, porta feina i porta haver de contractar gent, perquè des d'aquí l'Ajuntament no ho podem assumir, no ho podem assumir. Per manca de, bueno, que no som prou de gent, perquè és un tema complex. Val?
Molt bé.
Doncs, PSC.
Tema Ucraïna. En el tema d'Ucraïna es van començar a fer les coses tard i amb poques ganes de fer-ho bé. Quan tothom ja estava tip d'enviar roba, nosaltres vàrem començar. Però després ells ja tenien altres prioritats com temes sanitaris, alimentari, seguretat, acollida tant de persones com possibles deixades de pisos per famílies. No entenem com tant en el Parlament com en el Congrés us hi poséssiu d'esquena a la CUP i votàreu que no a firmar textos en contra de la invasió russa. I és per això que aquí Navàs no ha tingut la moguda d'altres llocs aquest tema. I és perquè un dels membres de l'equip de govern no té clar quina posició té en aquest conflicte. Hauria estat bé que en aquest tema també ens haguéssiu demanat l'opinió com en el tema de les caixes, que aquest que va anar prou bé. Sou de vegada massa sectari. Si una cosa no us agrada, en passeu. Però penseu que governar és per tot el poble i en aquest afer es nota que no esteu a gust. Teniu molt a millorar. I aquí hi ha les fotos del Congrés, del Parlament, que tampoc us vau voler aixecar ni per saludar el cònsul d'Ucraïna. En fi, penso que hi ha coses que, en fi, un poble... I a més amb aquest tema en teníem d'haver lluitat molt més, fer molt més i ser-hi més tots a una.
El que faci...
Després em contestes, si vols.
Ah, sí, sí.
Tema tallat.
Després
no
et contestarem, t'ho contestarem tot al final, eh?
Sí. Us en recordeu el que vareu fer i dir quan governàveu per tallar dos arbres de l'Alzineta per posar-hi dues pistes de pala, que per cert sou els que hi jugueu més? Jo ho recordo amb molta demagogia que es va fer. I per més inri veu passar uns pinyons per les botigues per plantar un bosquet. Segons vosaltres, jo pregunto on és aquell bosquet que vau dir que faríeu. Quants aneu tallat d'arbres ara vosaltres? Un hauria de ser coherent tant si governa com si està a l'oposició. Oi que no és igual governar que estar a l'oposició? Pel que es veu amb vosaltres, no. No feu ni dieu el mateix. Un altre prec. El Partit Socialista de Navàs donem suport a la vaga dels mestres de l'escola pública com de la concertada envers les seves reivindicacions. Primera pregunta. Una junta de govern va aprovar un servei de recollida d'animals abandonats per un import de 14.876 euros. Pregunta. Per aquest preu, quants animals de recollida tindran de fer? Segona pregunta. General Facilities SL va incomplir el seu contracte de l'obra de la residència d'Avis. Pregunta. Com està aquest tema? S'ha perdut la subvenció? S'ha adjudicat l'obra? Heu cobrat els diners de garantia? Tercera pregunta. L'Ajuntament va fer un contracte d'assessorament jurídic sobre el contenciós del POU amb el bufet Matamal. I dies després es retira aquest contracte i se'n fa un altre amb diferent persona. Pregunta. A què és degut això? Quarta. Quants agents de la policia local té actualment l'Ajuntament? I per què en el mes de gener es varen cobrar hores per valor de 1.866 euros? Pregunta. Cada dia no es poden cobrir els torns? Cinquena. Demanem còpia de l'expedient 1626/2021 que es va traslladar a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sisena pregunta. Es demanda a l'Ajuntament per un contenciós sobre responsabilitat patrimonial, expedient 467/2022. Pregunta. Es va mirar d'arribar a un acord sobre aquest tema i quants diners es reclamen la demanda? Sèptima pregunta. Demanem còpia de tots els papers del projecte de la reforma del casal Sant Genís, així com totes les factures i conceptes de la reforma. Vuitena pregunta. S'ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona per fer franges de Castelldral i Palà de Torroella. Pregunta. Se'ns pot explicar tot això? Res més.
Déu-n'hi-do. Haguéssim agraït poder-les tenir una mica abans. Ni que sigui com la Cati, que ens les ha passat una mica abans i les hem pogut treballar.
Bueno, jo les he fet aquí, aquestes còpies. Les he fet aquí.
Ja, però no
les ha repartit. Al 7:15, perquè és que les tenia malament.
Però no ens les ha repartit. A veure, sobre Ucraïna, ja ho he explicat abans.
És un prec, no és una pregunta.
Per contestar igualment, no? O no em puc defensar?
No, vosaltres ja em diu el que teníem de dir.
Doncs ara dic el que havia de dir jo, si et sembla. No hi estic d'acord. No s'ha fet ni tard ni malament, perquè malauradament la guerra encara dura i s'ha fet molta recollida d'aliments des de l'Ajuntament, que també hi som la CUP, evidentment. Llavors, que no és una situació còmoda. Dins de la CUP hi ha diferents veus divergents, com s'ha pogut veure en el Parlament, però això no treu que hi ha una guerra a Ucraïna i que hem d'ajudar. I mostra això és que ho estem fent. És a dir, estem mirant com... Bueno, és que he contestat a la Cati, no, això. I al final és el mateix. No cal que hi entrem. Sobre la talada d'arbres hi ha una petita diferència. I és que aquests els hem talat perquè causen problemes i estan malalts. I els repondrem i els de les pistes de pàdel no es van repondre. Si entrem en la demagogia podem fer-ho així.
I no és el mateix que eliminar arbres, que el pensament no posa. Va d'eliminar els arbres, i qui no s'ha d'eliminar cap arbre? S'està traient per un procés de millorar aquests arbres, dedicar-li de nou, més marques, més eficients, que no molestin el perill. No és el mateix eliminar i treure que reclamar.
I doneu suport a la vaga, nosaltres també. Sí, creiem que...
No, però vull dir...
No s'estan tot donant suport a la vaga, com també donem suport al Sàhara lliure i com també donem suport, no? Vull dir que sí, al final, a recollir d'animals per 14.000 euros. Pel que fa a l'empresa de la residència...
No pots contestar quants animals?
Pel que fa a l'empresa General Facilities, es va incomptar la garantia, que eren uns 8.000 euros. Llavors la subvenció no la vam perdre, perquè veient que la cosa aniria per aquí, vam sol·licitar al POS que no incorporessin la residència en la subvenció. Ens ho van acceptar. Per tant, no s'ha perdut la subvenció del post. Sobre el POM, que es va contractar el bufet Matamala, doncs ja ho heu explicat abans. No sé, bueno, és això, ja ho he explicat. Agents policia local... que ha demanat quants n'hi havia i les hores extres. Et contestem al proper ple, Sant Iberi, millor si et
sembla. No, millor que no contesti.
No, sí.
Per fer-me això, millor que no contesti.
Per això, al proper ple et contestem. Sobre l'expedient d'antifrau, ja te'l deixarem veure. L'expedient 467/2022, no sé quin és, de l'antic secretari, doncs ja l'hem respost. Llavors ja m'he perdut, la veritat.
Lo del casal Sant Genís?
Hi ha alguna que no la contestes, però bueno.
No, aquí no, no ho sé.
Demano si veu tenir alguna trobada abans de fer que sigui més un punt.
Amb
l'antic secretari, perquè el normal és que en principi hagués d'arribar a un acord abans d'arribar si es va fer o no es va fer. Si no es va fer, doncs no es va fer.
No es va fer.
No es va fer, doncs és que...
No. Però tampoc vam tenir opció, em sembla. Bueno, en tot cas, la pregunta és no es va fer, la resposta. Papers, còpia de tot el relacionat amb el casal Sant Genís.
Sí. Certament el que demana el Garriga també ho demanem.
Exactament el mateix. Sí. Ja, com que ho tenim preparat, ja t'ho passarem.
Doncs faciliteu-ho una mica també, perquè també l'he vist.
Però és per algun motiu o és per donar-vos per quin motiu és?
Bueno, perquè està molt ben de... A mi m'ha causat tantes fotos... Ho té molt ben demanat.
Sí.
I m'ha fet que m'hi fixés. I al fixar-m'hi, doncs ja jo no l'he tret aquesta pregunta al ple. Però ara que ho diuen ells, com que també ha sigut una cosa que m'hi ha fet fixar, doncs ja que la demanen, me la passeu a mi també.
Ho tenim ja. Demà mateix, ja us ho enviem.
Porta fotos, porta captures de pantalla, està molt bé, allò.
No, està
trobat
molt...
que s'ocorre. S'ocorre.
Sí. És innegable. La resposta també està treballada, vull dir, no. I després d'això el casal Sant Genís, què m'has demanat, Santiago, que no he tingut temps?
S'ha demanat una subvenció per fer franges de catedral i a Pla de Torrell, vull dir, una subvenció, si no recordo malament, de 18.000... A veure, exactament...
Sí, són franges perimetrals...
21.947, ben bé per què és?
Per prevenció d'incendis.
Per?
Prevenció d'incendis.
Però hi ha algun lloc... Exactament, que es digui que es té de fer aquí, sí. O allà...
L'any passat, si te'n recordes, vam fer... Aquí anant cap a Calforcada es va netejar tot allò, sota l'eix, es va netejar tot aquell bosc, i això era la franja perimetral, i després l'IMA va sol·licitar per pelar i...
Vull dir, molt rural, que
es té de fer, dic jo. Té, no sé si és 25 metres, no sé com...
No, però vull dir, jo diria, 100 metres d'aquí de
sí.
Això deu dir el rural...
Està a la prova de producció.
ho fa la Diputació. Vull dir que ja ho sol·licitem i ja ho fan, ja diuen que han de fer tot. Hi havia algun altre, sentides o no? No és això? Va.
Un parell de preguntes que ja venen una mica derivades de l'antic del passat ple. Es va fer la recollida de firmes del Consell de la Gent Gran, crec que va ser un èxit.
Sí.
Crec que també està bé que a vegades fem coses tots els partits, que ningú vulgui treure profit electoral, i bueno, 1.734 firmes, ostres,
està molt bé,
crec que està molt bé. Llavors la pregunta és si s'ha fet alguna gestió a posteriori amb aquestes entitats bancàries, perquè recordo una que vau dir que potser planejava tancar l'oficina de Navàs.
No. Si hi ha alguna novetat, això? Vam veure la premsa, que ens van fer una entrevista a nosaltres, donada a l'actuació que havíem fet i així, i després va haver una resposta per part de l'entitat bancària en qüestió.
No ho sé, què va dir?
Que no tancaria.
Que no tancaria.
Que no hi havia cap previsió de tancar.
Per tant, les entitats que hi ha, en principi, no hi ha per ell.
I les signatures van derivar al síndic de Greuges?
Sí.
Ok, vale. Després la zona industrial, algun cop hem parlat, inclús privadament, que està molt parada perquè està en mans de pocs propietaris, el preu per metro quadrat és molt alt, i va sorgir com a idea demanar l'Incasòl. Ens vau dir que havíeu enviat un e-mail. S'ha fet alguna altra cosa a part d'enviar un e-mail?
No es va enviar un e-mail. Ens vam reunir amb el director general de Presidència, que li vam comentar, i després el divendres passat amb el Salvador i l'Oriol vam anar a l'Urban, que allà hi havia el secretari general d'empresa, que és el que s'ocupa dels polígons. Allà vam parlar del polígon d'Urban, però vam aprofitar que venia per exposar-li la problemàtica, i ens va comentar que ens enviaria un correu. Això va ser divendres. Vull dir que ens enviaria un correu per parlar-ne i això. Vull dir que està agendat.
Hi ha possibilitats de
que... Bueno, li vam dir així ràpid. Com a mínim es va mostrar interessat i bueno, li hem d'explicar ben bé les hectàrees, els propietaris, etc.
Doncs aquí animaus que no ho deixeu, perquè és un dels problemes importants del poble, no?
Sí, sí, estic.
Vale. Vale. Tenia una pregunta referent a les obres de la residència, que ja l'heu contestat. Vale, llavors, el casal de la gent gran ha canviat de concessionari, no? D'empresa concessionària.
Del bar.
Sí. I, bueno, tu podeu explicar una mica si va haver diverses empreses que van ofertar.
Va haver dues propostes.
Dues
propostes, i va guanyar la proposta que ha entrat, amb bastanta diferència de puntuació, sobretot pel projecte que vam presentar. I bueno, hem començat ara per res, un meset, i de moment sembla que estan contents.
Per quan és aquesta concessió inicial que s'ha fet ara?
Quatre anys?
4 anys.
Pot saber quin import paga mensualment?
El cànon era de 60.
De 60, de 60.
Llavors era 63.
Ells van fer la proposta a l'alça, no sé si es pot dir, la proposta concreta, ells van posar 100 euros. Ells van fer una proposta més alta, la que demanaven mínim, que era aquests 60 euros.
Eren 63, seria que eren
63. 63, i van... La proposta va ser de 100 euros.
És el mateix contracte, amb les mateixes obligacions, d'obrir les mateixes hores, o s'ha fet alguna altra?
No, en principi no.
Afecta la planta de dalt?
No.
O sigui, la planta de dalt no entra dintre del tracte. No. Vale, perquè hi va haver una idea molt bona, que casualment la vam fer nosaltres, que era fer un coworking municipal. Bueno, no sé si ho vau valorar, jo crec que és molt bona idea. La inversió seria molt petita perquè està fet, i crec que que el Club d'Avis està infrautilitzat, la segona planta, des de fa molts anys. Si ara més es ofereix un servei de restaurant, doncs encara millor, no? Està superben ubicat, té un pàrquing a darrere, jo crec que seria un coworking estupendo. Bueno, us animo que ho considereu. Ja m'ho direu. Llavors, referent a l'alberg, com n'hem de dir ara? Alberg, alberg hotel restaurant. A Google Maps ja surt com a alberg hotel.
Hotel restaurant.
Hotel restaurant de Castellà d'Alt. Ja es poden agafar habitacions?
No,
es farà inauguració?
Quan estigui, es valorarà a veure què és.
Vale. Bueno, aquí ja sabeu que nosaltres tenim dubtes del sistema, de la concessió a precària. A l'últim ple us vaig demanar si ara que també serà hotel, doncs, la idea era continuar amb el mateix tracte. Bueno, no heu dit res, suposo que sí.
Sí, la idea és continuar amb
aquest acte. Vale. Nosaltres no tenim motius per sospitar, no tenim cap indici que ens porti a sospitar, però sí que crec que hem de fer la nostra funció d'oposició. Pot ser un molt bon sistema, però requereix un control. I tenim dubtes de si s'ha fet aquest control els últims anys, perquè ens vau presentar uns números, però no hem vist cap factura. Llavors, això us demanem còpia de les factures corresponents a les inversions realitzades els últims 3 anys. Perquè, com sabeu, tenen l'obligació de reinvertir el 40% dels ingressos que tenen de l'empresa que gestiona el restaurant. Que també voldríem saber si aquests ingressos ara seran superiors. Perquè abans eren 7.000 euros l'any, però ara que tenen habitacions, quantes habitacions hi ha?
Ara 4, amb possibilitat de 5, però ara només són 4.
Vale, doncs, bueno, això ara us donaré les preguntes per escrit, però sí que voldríem veure les factures, no de tots els anys, però dels 3 últims anys. Segons el contracte, tenen l'obligació, abans de l'1 de març, de presentar la memòria corresponent a amb el que s'ha invertit l'any passat. Per tant, demanaríem la memòria de l'any 21 i les liquidacions de comptes de l'any 2020 i 2021. Referent a l'institut, ja hem acordat que no fem la moció. L'hem presentat a l'última hora sense que tingueu temps de llegir-la ni l'hem consensuat. Per tant, d'acord. Però hem quedat que tindríem una reunió per establir una estratègia comuna. Jo el que abans he dit, quan he dit que tinguéssim una reunió en sèrio, ja sé que les reunions que hem tingut han anat en sèrio, però el que volia dir és que crec que ara és moment de començar a apretar. A l'últim institut els barracons es van desbloquejar quan hi va haver mobilització ciutadana, quan es va començar a tallar l'autovia i es van començar a quedar a dormir gent a dintre del... Bueno, jo crec que hem arribat a aquest moment. Penseu que fa 2 anys i mig que el patronat va firmar amb la Generalitat el preacord demanant passar a ser dintre de la xarxa pública. Fa 2 anys i mig. Després de 2 anys i mig que tot el poble té aquesta il·lusió, és que no avancem. Si diguéssim, no, bueno, s'ha retrasat, però és que segur que el 2023-2024 el tindrem. Bueno, és qüestió de paciència, però és que no és segur. I si això no es fa, haurem de tornar al pla B o al pla C. Llavors, nosaltres hem tingut molta paciència. Crec que hem fet una oposició molt light. Hem intentat no fer demagògia i hem intentat ser moderats. Però també us diem que la paciència se'ns acaba. Sabem que no és culpa vostra, però, nois, esteu al govern. Si nosaltres ens hagués lidiar amb aquest problema i haguéssim tingut 10 anys de govern, pues, també haguéssiu exigit resultats. Fa 10 anys que o bé amb majoria absoluta o amb coalició esteu governant, i després de 10 anys estem exactament igual. Llavors, no farem política d'això, però sempre i quan anem a una i anem forts. I, per tant, l'únic que us demanem ara és que convoqueu una reunió la setmana que ve o l'altra amb tots els partits, suposo que Càtia sí, també voldrà ser, i que parlem de quines accions, no sé quines, però algunes. Bueno, jo no tinc res més a dir.
Vale,
doncs gràcies.
Molt bé, doncs si no hi ha res més a dir, aquí s'acaba aquest ple ordinari d'avui. Ens veiem d'aquí un parell de mesos. Merci. No, ja. Com que no ens veurem abans, bona fira
i bona Pasqua.
Bona romànica, bona Pasqua, i ens veiem d'aquí un parell de mesos.